Són 8:45, bona nit.
No ho sé, amb Anna Ballonés.
És dijous 16 de març. Ahir me'n vaig anar a dormir amb un somriure després de veure el vídeo en què el pastisser Jordi Roca, el germà petit del Roca, tornava a parlar després de gairebé una dècada sense poder-ho fer. Ho heu sentit bé. Més de 7 anys sense poder pràcticament parlar per culpa d'una distonia, un trastorn neurològic considerat una malaltia minoritària que el va deixar pràcticament sense veu. Pels qui la necessitem com a eina de treball, quedar-nos sense poder parlar és, evidentment, un dels nostres pitjors malsons. Però és que no poder parlar, també per qui no es dedica ni a la comunicació ni a la música, és un fet angoixant. Si alguna vegada a la vida, després d'un refredat, per exemple, heu estat un temps sense poder parlar, us ho deveu poder imaginar. Se sent una impotència tan gran no poder-te expressar, intentar-ho, cansar-te de seguida. O qui no ha somiat, per exemple, mai, que necessita ajuda, intenta cridar i no pot fer-ho. Normalment un malson que ens acaba despertant per la impotència que sentim. I també és cert que la veu és un aspecte més de la nostra identitat, que ens defineix d'alguna manera. Un cop has vist, per exemple, la cara d'una persona i l'has sentit parlar, ja no pots separar mai més una cosa de l'altra. D'aquí que em costi tant imaginar-me què deu ser quedar-se sense veu durant més de 7 anys. Deia que me'n vaig anar a dormir amb un somriure i aquest matí m'he llevat escoltant el Jordi Roca, aquesta vegada en directe, al Món RAC1, amb una veu que no li havia sentit mai. Una il·lusió immensa. I m'ha fet pensar també que realment hi ha coses que tenim tan interioritzades com anar a prendre un cafè amb amics, entrar en una botiga i demanar alguna cosa o saludar amb un bon dia, que es poden convertir en una odissea si no tenim veu. Per això celebrem que el Jordi l'hagi recuperada i sobretot que el seu testimoni pugui servir perquè persones en la mateixa situació que ell vegin que amb insistència i sobretot amb l'ajuda d'especialistes es pot recuperar. Ara passen gairebé 3 minuts de 8:45. Abans de sopar heu de saber que doncs que el Banc Central Europeu no li tremola el pols i ha tornat a pujar els tipus d'interès un 0,5% fins al 3,5%. Finalment ha fet el que tenia previst, tot i les turbulències als mercats financers pel Credit Suisse i el col·lapse de Silicon Valley Bank. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, assegura que l'objectiu és posar fre a la pujada de preus.
Inflation. Is projected to remain.
Les previsions indiquen que la inflació serà molt alta durant molt de temps. És per això que el Consell de Govern del BCE ha decidit apujar els tipus d'interès 50 punts bàsics en línia amb la nostra determinació per assegurar que a mitjà termini la inflació torni a situar-se cap al 2%.
Of inflation to our 2% medium-term target.
Tot i això, Lagarde també ha volgut tranquil·litzar els inversors i els clients dels bancs, ha assegurat que el Banc Central Europeu intervindrà si el sistema financer europeu ho necessita. Eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar.
S'han complert els pronòstics i, lluny de cedir a les pressions, el BCE ha tornat a deixar clar amb aquesta pujada de mig punt dels tipus d'interès que la prioritat continua sent la lluita contra la inflació. Ara mateix continua disparada la zona euro, al 8,5%, i no es preveu que torni a l'objectiu del 2% fins l'any 2025. A més, també hi ha previsió que es mantingui a l'alça la inflació subjacent, és a dir, la que no té en compte ni l'alça dels preus de l'energia ni dels productes frescos. Ara bé, l'entitat no és aliena a les turbulències dels mercats financers d'aquesta setmana. Per això han volgut enviar un missatge tranquil·litzador reafirmant la solvència dels bancs europeus. La governadora del BCE, Christine Lagarde, ha anat més enllà tranquil·litzant els més conservadors i ha assegurat que si els problemes arriben a Europa, el BCE actuarà.
We are monitoring.
Estem seguint de prop les tensions als mercats i estem preparats per respondre, per preservar l'estabilitat dels preus i l'estabilitat financera de la zona euro. La situació dels bancs és forta i solvent en termes de capital i de liquiditat.
And liquidity positions.
En canvi, avui per primera vegada Lagarde no s'ha volgut mullar sobre si hi haurà més pujades de tipus d'interès els propers mesos.
Avui ha estat un dia de crides a la calma davant l'escenari econòmic d'incertesa que s'obre a partir d'ara. No només el Banc Central Europeu ha volgut calmar, però les aigües, Montse Martí.
No, l'última en fer-ho ha estat la ministra d'Economia, Nadia Calviño, que ha admès, això sí, que estan molt atents a tots els moviments que hi ha i en contacte amb el sector bancari espanyol.
Vamos a seguir la situación muy de cerca. Estamos, por supuesto, en contacto con los bancos españoles, estamos en contacto con el resto de los países miembros. El Banco Central Europeo, con sus decisiones y su comunicación pública de hoy, lo que envía es un mensaje muy claro de confianza.
A banda de la ministra Calviño, han sortit a demanar confiança amb el sistema financer espanyol, la ministra d'Hisenda, que descarta una altra crisi financera com la de 2008, i el ministre Escrivà, que insisteix en la fortalesa dels bancs espanyols després de la crisi. La presidenta de l'Associació Espanyola de Banca, Alejandra Quindelán, ha estat més taxativa.
Lo voy a resumir en una frase, y es que estoy más convencida que nunca que en España tenemos los mejores bancos de Europa y posiblemente del mundo. Los mejores bancos y los mejores banqueros.
Els mercats s'han calmat aquest matí després que s'ha confirmat que Credit Suisse havia demanat un préstec de 50.700 milions d'euros al Banc Nacional Suís.
Després d'un inici de setmana negre, la borsa espanyola viu avui... La borsa espanyola avui, volíem dir, ha fet el tomb i ha tancat en verd amb una pujada de l'1,5%. La resta de parquets europeus també han aconseguit tancar amb valors positius. Tot aquest terrabastall financer ha coincidit amb el vistiplau a la reforma de les pensions a l'Estat. El Consell de Ministres l'ha aprovat avui. Segons el ministre José Luis Escrivá, donarà sostenibilitat al sistema fins al 2050.
La modernización de nuestro sistema de pensiones. Y con eso blindamos el poder adquisitivo de todos los pensionistas presentes y futuros. Estamos hablando de un reforzamiento extraordinario del pilar más importante de nuestro estado del bienestar.
Entrarà en vigor aquest estiu i s'anirà desplegant de manera progressiva al llarg de la dècada vinent. Pujaran les cotitzacions socials per tots els treballadors, però es garanteix un increment progressiu de les pensions. El nou model redueix també la bretxa de gènere i incrementa les pensions, sobretot a dones que sempre han estat penalitzades per haver fet carreres professionals curtes. Anem cap a Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, de moment només s'han despenjat de la reforma de les pensions la patronal i els partits de dretes. Per tant, tot apunta que s'acabarà aprovant d'aquí a un mes sense més problemes quan es completi el tràmit del Congrés i del Senat. Tant la CEO com el PP diuen que amb la pujada de cotitzacions s'aturarà la creació de llocs de treball. El ministre Escrivá respon que això és impossible.
Esta reforma no pone en cuestión en ningún caso la competitividad de las empresas españolas. Es un ajuste modesto, porque el sistema ya es bastante sólido y lo que hay que es que reforzarlo un poquito más, ni en ningún caso va a poner en riesgo el extraordinariamente buen funcionamiento del mercado de trabajo.
En aquest sentit, avui s'han publicat les dades d'afiliació a la Seguretat Social de la primera quinzena de mes. Hi ha una afiliació rècord fins al punt que el govern espanyol sosté que entre gener i març s'hauran creat 250.000 llocs de treball. És una xifra mai vista en tres mesos. I segons el Ministeri, a dia d'avui ja hi ha a l'Estat 1 milió de llocs de treball més que en l'etapa prepandèmica.
I per cert que França també ha aprovat avui la reforma de les pensions, però allà ha provocat un autèntic terratrèmol polític perquè Emmanuel Macron s'ha saltat l'Assemblea Nacional i l'ha tirat endavant per decret. S'ha escudat en un polèmic article de la Constitució que li permet fer-ho. Ara s'obre per a una crisi política amb noves protestes i també la possibilitat que l'oposició activi una moció de censura contra Macron. Passen 8 minuts a 8:45, la mort de Fèlix Millet deixa una pena mig complir i un deute amb el Palau de la Música encara vigent. Qui va ser president de la institució durant dècades i també responsable del seu saqueig tenia una condemna de 9 anys i 8 mesos. N'ha complert menys de la meitat els últims mesos a l'Hospital Penitenciari de Terrassa i també a la residència de Cardedeu, on havia ingressat amb el tercer grau. I la condemna econòmica ha quedat, si fa no fa igual, dels 24 milions que entre ell i Jordi Montull havien de tornar al Palau. L'últim recompte apunta que no havien arribat ni a la meitat. Amb la seva mort, aquest deute queda encara una mica més en l'aire i l'hauran d'assumir els seus hereus, si és que n'hi ha, Benet Íñigo.
La condemna penal queda extingida amb la mort del condemnat, però la civil, com són els diners que havia de tornar al Palau o la multa de 4 milions d'euros que li van imposar, segueix intacta. I si els familiars accepten l'herència, és un paquet tot inclòs, com explica a RAC1 l'advocada Marta Ariste.
S'accepta tant en actiu com en passiu, per tant, si tingués un pis, uns comptes, accions, el que fos, ho acceptarien, juntament amb els seus deutes. Clar, probablement en aquest cas, no, el més senzill seria repudiar aquesta herència.
Si cap familiar accepta, finalment la Generalitat podria fer-se encàrrec i el Palau o Hisenda reclamar els béns embargats per cobrir com a mínim una part de la quantitat pendent.
És una herència supercomplicada, vull dir que caurà fer un munt de tràmits i trigarà un munt d'anys en resoldre-ho tot. Però al final hi ha una sèrie de mecanismes perquè al final no es pugui perdre. Tots els creditors, empreses, organismes que tingui embargament sobre les propietats i de més, podran demanar aquesta execució.
Caldrà, però, recalcular què devia exactament i quins béns li quedaven, amb quins embargaments i quins hereus hi ha. I per si no fos prou complicat, Millet encara tenia dues causes obertes justament per ocultar patrimoni i esquivar el deute. Per exemple, li demanaven 4 anys més de presó perquè van desaparèixer 40 objectes embargats de casa seva, com ara diverses figures d'ivori en forma d'animal.
Sobre la seva mort, Pere Aragonès demana erradicar casos de corrupció com els de Fèlix Millet en el futur. El president del govern ha constatat des de l'Argentina, on és de viatge oficial, com es recordarà Millet.
Tristemente se va a recordar a Fèlix Millet por su papel en el caso de corrupción del Palau de la Música. Y la actuación dañó una importante institución cultural de nuestro país y ahora más que nunca debemos seguir trabajando contra la corrupción y para fortalecer las instituciones culturales de Cataluña i de tot el món.
Per la seva banda, el Palau de la Música ha enviat el condol a la família de Millet, ho ha fet en un comunicat molt breu, 4 línies, per recordar que Millet va ser president de l'Orfeó Català des del 1978 i president de la Fundació Orfeó Català de la Música des del 1990 fins que el 2009 va esclatar el cas de corrupció. El cas de l'espoli del Palau de la Música, que va significar la caiguda en desgràcia de Fèlix Millet, de ser venerat pel món cultural i empresarial a ser repudiat per tothom. El judici, de fet, amb totes les de perdre, ho va confessar tot i va explicar com bona part dels diners saquejats servien per finançar Convergència Democràtica.
Ferrovial hacía donaciones para que el dinero fuera a Convergencia a cambio de obra pública que Convergencia le daba. Y estas donaciones, yo esto no lo dije en mi confesión, pero esta es la verdad.
Tot plegat en una causa que va evidenciar la impunitat amb què es movia Millet durant dècades, Laia Colomer.
El cas va esclatar el 23 de juliol del 2009, quan els Mossos van entrar al Palau de la Música.
Des d'aquest matí, la policia escorcolla la seu al Palau de la Música. Segons...
Aquell dia, la reputació de Fèlix Millet, després de 30 anys al capdavant del Palau, es va desfer com un terròs de sucre. Al cap de 3 dies dimitia i al setembre confessava haver desviat 3 milions d'euros. Primer, el 2014, hi ha el judici pel cas de l'hotel del Palau i Millet evita declarar.
Mentalmente estoy... un poco tocado en el sentido de que no soy yo, voy muy medicado.
I ja el 2017 arriba el judici de l'espoli i allà, sense pudor, no s'està de cap detall.
Es que yo cobraba de muchos sitios,
Ya me he dado cuenta.
Són les 5 de la tarda, 5 minuts, una sentència esperada i que...
L'Audiència de Barcelona el condemna a 9 anys i 8 mesos de presó per desviar 23 milions d'euros del Palau i l'envia a la Garjola per risc de fugida, però si està poc temps.
Vols una notícia?
Déu-me una notícia.
Ostres... Que el de Fèlix Millet, el recurs que s'ha fet per la presó perquè no s'escapés, avui el recurs han dit que sí, que pot sortir.
A l'abril del 2020 el Tribunal Suprem confirma la condemna i llavors sí, se'n va a la presó. Avui ha mort amb menys de mitja pena complerta i encara amb molts milions per tornar al Palau. Fins ara, ell i Jordi Montull n'havien abonat només la meitat.
Avui en temps de tertúlia parlarem de la figura de Fèlix Millet amb Jordi Panyella, periodista d'investigació del Punt Avui, autor del llibre El gran impostor, la trama secreta de l'espoli del Palau. I d'un cas polèmica, una altra polèmica, en aquest cas a Madrid, per l'ajuda econòmica per pagar la calefacció que cobren polítics de primera fila com Enrique Osorio o Mònica García. El vicepresident de la Comunitat de Madrid assegura que no hi pensa renunciar, mentre que la líder de Més Madrid ha anunciat que la deixarà de cobrar.
Que mi mayor pecado haya sido cobrar 192 euros por ser familia numerosa. Ustedes de verdad son muy generosos. Le aseguro que he metido la pata en muchísimas cosas más. Pero de verdad, se lo agradezco.
Porque ustedes son incapaces de reconocer un error y de pedir perdón. Yo me niego a ser como ustedes. Siento vergüenza cuando me equivoco, sí. Siento empatía cuando veo que alguien lo pasa mal.
El govern espanyol ja ha anunciat que canviaran la normativa perquè gent que tingui rendes altes no la pugui cobrar. Sigui com sigui, en què consisteixen exactament aquestes ajudes i com es cobren, Adrià Santasusagna?
L'ajuda és el bo social tèrmic, una prestació per pagar la calefacció. Està destinada a les persones vulnerables i en risc d'exclusió social i es mira la renda familiar per poder-la pagar. Ara bé, hi ha unes condicions que permeten beneficiar-se'n, siguin quins siguin els teus ingressos. Entre d'altres, el fet de ser família numerosa, que és el cas d'Enrique Osorio i de Mònica García. En aquest cas, no es mira la renda. Ara bé, l'ajuda no és automàtica, sinó que s'ha de demanar i presentar el llibre de família per poder cobrar aquesta ajuda. Per tant, Osorio com García haurien fet les gestions per cobrar aquesta prestació. La mínima ajuda que rep per aquest bo social tèrmic són 25 euros i pot arribar com a màxim als 313 euros.
I d'altra banda, els partits i entitats independentistes denuncien que el PP i el PSOE posen traves a la missió del Parlament Europeu que viatjarà la setmana que ve a Madrid per investigar el Catalan Gate. Esquerra, Junts, la CUP, l'ANC i Òmnium Cultural han enviat una carta al president de la Comissió d'Investigació per queixar-se que les autoritats espanyoles volen fer descarrilar la missió. Marc Martínez Amat.
A la carta agraeixen el compromís de la comissió per investigar els espionatges, però diuen que estan molt amoïnats pels intents d'obstruir la missió de les autoritats espanyoles. En posen d'exemple que no van avisar fins una setmana abans que dilluns és festa a Madrid. També que han limitat el nombre de víctimes del ciberespionatge amb Pegasus que compareixeran. Han vetat els presidents de l'ANC i Òmnium. I ara han posat una moció de censura el dimarts, que és el dia que la missió s'havia de reunir amb la presidenta del Congrés. Reclamen que, malgrat tot, es mantingui la visita. Les portaveus d'Esquerra, Marta Vilalta, de Junts, Míriam Nogueres i el cupaire Albert Botran es queixen del boicot.
En lloc d'ajudar a clarificar un cas d'escàndol democràtic tan gran, tota l'acció en contra.
El Partit Socialista, el PSOE, prioritza i també alimenta el circ de l'ultradreta. I no pas el retre comptes i el col·laborar amb la Comissió d'Investigació de Pegasus.
És una imatge galdosa la que donen les institucions espanyoles. Confirma les poques ganes que tenen d'esclarir els fets. Planten el Parlament Europeu.
També denuncien que encara està a l'aire l'agenda de la missió. Els qui ja han confirmat que hi aniran són Pere Aragonès i una delegació del Parlament de Catalunya.
I avui ha quedat vist per sentència el segon judici contra l'antiga mesa del Parlament que presidia Carme Forcadell. No hi ha hagut cap sorpresa i la Fiscalia continua demanant 20 mesos d'inhabilitació per Anna Simó, Lluís Corominas, Lluís Guinó i Ramona Barrufet. Assegura que eren plenament conscients que el 2017 desobeïen el Tribunal Constitucional. Maria Costa.
En un extens informe final, el fiscal ha argumentat que els avisos del tribunal van ser precisos i que en cap cas el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els ha jutjat contra la inviolabilitat parlamentària. Ho assegurava així el fiscal Pedro Ariche.
Las órdenes e instrucciones del Tribunal Constitucional fueron evidentemente sucintas, pero a la vez claras, concretas y precisas. Los acusados conocían también perfectamente las consecuencias del incumplimiento de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional al haber sido debidamente advertidos al respecto.
La Fiscalia els acusa d'haver deixat de ser imparcials i actuar pels interessos del govern. La defensa diu que potser no van estar encertats, però tenien el dret a creure, per la jurisprudència anterior, que havien de preservar el debat parlamentari per sobre de les peticions del Constitucional. Per això ha demanat l'absolució o una pena menor.
I de tornada a Madrid, Ramon Tamames demana el suport del PP a la moció de censura contra Pedro Sánchez. Diu que vol frenar els atacs que, segons ell, rep el castellà a Catalunya. El candidat de Vox assegura que cal revertir la situació com més aviat millor.
No podemos perder más tiempo en toda una serie de situaciones que no son lo mejor para el país, para la nación. No podemos seguir permitiendo lo que pasa en Cataluña. El idioma español, que por lo menos es cooficial y sin embargo está tratado como una jerga que hay que expulsar.
Ho ha dit en una roda de premsa al Congrés, al costat de Santiago Abascal. El líder de Vox admet algunes contradiccions polítiques amb Tamames, però hi treu ferro. Des de Madrid, Arnau Mañé.
L'extrema dreta escalfa motors a 5 dies perquè arrenqui la moció de censura. Tamames denuncia la situació del castellà a Catalunya, insisteix que el govern de Sánchez no és el pitjor de la història i assegura que, tot i les diferències puntuals, les línies bàsiques del discurs estan consensuades amb Vox.
Puede haber discrepancias, evidentemente, pero hay coincidencias muy importantes. Y yo me siento a gusto en una moción de censura en la que me presentan 52 diputados de Vox porque coincidimos en lo esencial.
De fet, unes hores després que el diari Oponés hagi publicat el discurs que farà Tamames dimarts al Congrés, Santiago Abascal ho veu com una bona oportunitat perquè el PP ara es repensi la seva abstenció.
Quizá esto sirva para que algunos diputados de otros grupos que han mostrado una gran desconfianza hacia esta moción lo puedan leer con atención y puedan reflexionar sobre esa abstención y finalmente cambiar el sentido de su voto.
El líder de Vox, de fet, assegura que no s'ha replantejat en cap moment retirar la moció de censura.
Poc més de 10 minuts per arribar a les 9, el jutjat de menors de Tarragona investiga una agressió sexual en grup a una nena de només 13 anys a Salou. Un dels presumptes agressors té menys de 14 anys i, per tant, és inimputable. I dels 3 altres adolescents implicats, 2 han ingressat a un centre d'internament de menors. Anem cap a Tarragona, Esteve Giral.
Sí, tot i que l'agressió sexual es va cometre presumptament a l'octubre passat en un pis de Salou, la detenció dels 4 menors no ha arribat fins aquest dimarts en un cas avançat avui pel diari de Tarragona. La nena de 13 anys no va denunciar els fets per por, després de rebre amenaces. Va callar, després de patir els abusos al pis per part d'uns nois, 3 de 16 anys i un quart menor de 14 que coneixia. Abans havien sortit plegats de festa. Unes amenaces a través de les xarxes socials que van posar en alerta els pares de la víctima. Van ser ells els que van denunciar el cas davant els Mossos d'Esquadra. 2 dels adolescents, amb antecedents delictius per robatoris i altres delictes, han ingressat ja a un centre d'internament de menors. Un tercer ha quedat a llibertat vigilada i té prohibit per ordre judicial comunicar-se o bé apropar-se a la víctima.
I més enllà d'aquest cas de Salou, el últim dies hem conegut diversos casos d'agressió sexual en què l'autor és menor de 14 anys i, per tant, no té cap responsabilitat penal. Doncs bé, la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, creu que no és moment d'obrir el debat sobre com s'ha de tractar legalment aquests nens.
Crec que és moment de centrar-nos en l'atenció de la víctima, l'atenció a la seva família. També és un moment de demanar discreció i deixar treballar els professionals que fan molta i molt bona feina, també per evitar revictimitzar.
Ubasart creu que s'ha d'apostar per l'educació sexoafectiva des de ben petits. I al Perelló, al Baix Ebre, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 42 anys per una suposada agressió sexual. L'arrestat era entrenador de l'equip de futbol femení del municipi, Pep Tormos.
Ho ha denunciat la víctima d'uns 20 anys i amb discapacitat intel·lectual. Segons el seu relat, l'home la pressionava per quedar a casa d'ell i després de molta insistència, ella hi va accedir. Un cop allà, li va insistir que consumís drogues, la va retenir i la va agredir sexualment.
Mentrestant, la Universitat Autònoma de Barcelona ha suspès de sou i feina un professor de la Facultat de Lletres a qui 8 alumnes acusen d'assetjament laboral i sexual.
Segons la universitat, se l'ha sancionat per abús d'autoritat i per fer prevaldre la seva condició d'empleat públic per obtenir un benefici indegut. Les denunciants diuen que tenen constància d'uns 7 casos més d'alumnes de filologia hispànica. De fet, el professor ha dirigit la tesi doctoral a 14 estudiants durant els últims 5 anys i 10 d'elles han abandonat perquè no podien suportar la situació. Expliquen que les amenaçava, les pressionava i en algun cas, fins i tot, les assetjava sexualment.
I per cert, que tots els jutjats de Catalunya disposaran de sales d'espera pensades especialment per les dones víctimes de violència masclista. Seran espais més amables on les dones i també les seves criatures puguin esperar a declarar o fer qualsevol tràmit sense encreuar-se amb el seu agressor. S'aniran estenent a 46 jutjats els propers 2 anys i el primer ja s'ha posat en marxa, en aquest cas els jutjats de Cornellà. A tot això, el Consell Nacional de la Joventut avisa que la salut mental dels joves està en situació d'emergència. Ho diuen en un informe que han entregat al govern i que recull les últimes dades sobre els problemes de salut mental. No només ho atribueixen a la pandèmia, sinó també a la precarietat.
Per exemple, l'informe explica que el 2021 un de cada 7 joves tenia un problema de salut mental o que entre abans i després de la pandèmia les temptatives de suïcidi han crescut un 195% i les urgències per trastorns alimentaris un 165%. La presidenta del Consell Nacional de la Joventut, Júlia Rosana Sánchez Valverde, diu que la pandèmia només ha agreujat un malestar que ja hi era.
Això no ha nascut a la pandèmia. Venim d'anys i anys que denunciem com a joves que la situació de la salut mental juvenil està en emergència. Això es deu a uns pilars que tenim que són dèbils. Vivim envoltats de la precarietat, d'una complicació per l'emancipació juvenil increïble, pressions acadèmiques. Tot això ha portat a que amb la pandèmia s'han accentuat els números.
Demanen més centres de salut mental a tot el territori i que els psicòlegs públics tinguin més temps per visitar els pacients.
Doncs bé, mentrestant, els experts en ciberseguretat recomanen als pares que activin la funció de control parental als mòbils dels seus fills i també que configurin el router de casa per activar un filtre de protecció davant de determinats continguts. Els informàtics creuen que és arriscat deixar que els adolescents utilitzin els telèfons sense cap control perquè és més fàcil que els puguin assetjar. Marc Boiató.
L'ús abusiu i descontrolat dels mòbils pot provocar un impacte en la salut emocional i en el desenvolupament mental i físic dels menors. Els informàtics expliquen que hi ha eines fàcils d'utilitzar que permeten controlar i limitar l'accés dels infants i adolescents a la xarxa. N'ha parlat a RAC1 Lluís Molero, de Cibersaludables.
Donant d'alta el primer Apple ID o Google ID des de Family Link, en el cas de dispositius Android, o Tiempo de Uso o Família, en els casos d'Apple, estan posant el dispositiu que després donaran al seu fill sota el paraigües de protecció de Google i d'Apple. I, per tant, el protegirà de no accedir a cert tipus de contingut.
També es poden controlar converses amb tercers en aplicacions com ara TikTok o fins i tot demanar a les companyies telefòniques que a partir de determinada hora suspenguin la línia del menor.
Fent servir aquestes tècniques es pot impedir que els infants i adolescents accedeixin, per exemple, a la pornografia. El govern diu, però, que restringir l'accés dels menors a aquest tipus de contingut és extremadament complicat. N'ha parlat al món a RAC1 el secretari de Telecomunicacions, Sergio Marcén.
Tecnològicament es pot fer. El problema és que regulatòriament no podem fer-ho, és la diferència. O sigui, nosaltres no podem tindre una iniciativa d'aquest tipus perquè no tenim aquestes competències. Però, a part de la part regulatòria, jo crec que aquí hi ha una part que és que cada un de nosaltres, com a pares, tenim que ensenyar als nostres fills doncs, a on està accedint.
Actualment ja existeixen mecanismes de verificació d'edat, però encara no s'apliquen. I el govern vol tenir d'aquí a 3 anys una guia científica per fer reflotar el català a les escoles i instituts i també per combatre l'abandonament escolar. L'encarregarà a grups de recerca catalans a través d'una línia de subvencions que s'enfilaran a 900.000 euros. L'objectiu és crear una base científica perquè els mateixos centres ho puguin aplicar al dia a dia i des d'on surtin les polítiques d'educació, de recerca i universitats. 4 minuts per les 9, nou cas de curació del VIH després d'un trasplantament de cèl·lules mare. És el quart cas que se'n coneix al món, però el primer en què la pacient és una dona i que el trasplantament es fa amb cèl·lules de cordó umbilical. Els altres havien estat cèl·lules mare d'adults. Des que es va sotmetre al tractament, fa 4 anys, la dona manté el VIH indetectable sense haver de prendre's antirretrovirals.
Com en els altres 3 casos, la pacient també tenia una leucèmia. Els investigadors van aprofitar que li havien de fer el trasplantament per tractar-la del càncer de sang per intentar curar-la també del VIH. Li van trasplantar unes cèl·lules mare de cordó umbilical amb una mutació genètica que les fa resistents al VIH. La dona és coneguda com la pacient de Nova York després dels casos de pacients de Berlín, Londres i Düsseldorf. Tots tenien leucèmia i a tots els van trasplantar cèl·lules mare amb aquesta mutació genètica. Ara bé, per ara és complicat poder-ho replicar a gran escala perquè cal que els pacients amb VIH tinguin, a més, leucèmia i que els donants no només siguin compatibles, sinó que també tinguin la mutació.
Els operadors logístics porten als tribunals la taxa Amazon de l'Ajuntament de Barcelona. És l'impost que grava les grans distribuïdores de comerç electrònic per l'ús que fan de l'espai públic mentre reparteixen a domicili.
Segons ha avançat el Nació Digital, la patronal dels operadors de logística Uno ja ha portat la taxa Amazon al Tribunal Superior de Justícia. Li demana que suspengui cautelarment la mesura que ja va entrar en vigor a principis de març. El govern d'Ada Colau, però, defensa que aquest impost es va aprovar amb una àmplia majoria i amb informes favorables.
I d'altra banda, l'aeroport del Prat no preveu recuperar per aquest estiu encara els passatgers d'abans de la pandèmia. Ha programat un 7% menys de seients que el 2019.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Una tendència que no es repeteix a la resta de l'estat, on les companyies aèries ofereixen un 4,4% més de places.
Incrementa l'oferta, sobretot Mallorca i Eivissa. L'aeroport del Prat ha programat 37,2 milions de seients per aquesta temporada d'estiu. Els vols que connecten amb Llatinoamèrica pugen un 15% respecte abans de la pandèmia. I els interiors creixen un 11%. Per rutes, les que més creixen respecte al 2019 són el Marroc, Polònia i Portugal.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
Començar, el pastisser Jordi Roca ha passat avui pel món a RAC1 just l'endemà d'anunciar que ha recuperat la veu. El petit del germà Roca explicava com se sent d'aquesta manera.
Estic eufòric, estic, bueno, molt, molt content. molt content per mi, però sobretot també per la gent que m'està acompanyant i per la família, pels companys que tenia ganes de treure-ho i de tirar endavant.
Jordi Roca va quedar-se fònic fa més de 8 anys per culpa d'una distonia en el Salvador.
És una malaltia que paralitza alguns músculs. En el seu cas, li afecta el coll. El pastisser del celler de Can Roca ha explicat a RAC1 que el seu dia a dia estava condicionat per la fonia, per exemple, a l'hora de parlar per telèfon.
Quan feia poc em vaig obsessionar molt perquè és que no entenia, era com... sembla impossible. Encara que tenia el tema del coll, el coll se m'anava tan darrere i tal, i més o menys assumit, però la veu va ser com una patacada. Clar, te'n limita molt, no saps? Te'n limita fins que no hi passes.
Ara, després d'un llarg procés de rehabilitació, ha recuperat la veu, assegurat que, tot i que la podria tornar a perdre, està millor que mai i ha agraït el suport de la seva família i companys de feina.
Pràcticament arribem a les 9 i en Cultura Catalunya rep la Biznaga de Plata honorífica al Festival de Cinema de Màlaga. El certamen ha premiat la indústria cinematogràfica catalana en el marc del MAFIF, l'àrea de negocis del festival. Enviada especial de RAC1 a Màlaga, Maria Cusó.
El cinema català sempre ha tingut una presència destacada a les programacions de Màlaga. De fet, 8 de les 10 últimes Biznagues d'or han estat per pel·lícules catalanes i aquest any hi ha més de 40 produccions presents al festival en les diferents categories. La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, considera que aquest reconeixement és fruit de la bona feina. En parlava després de recollir la Biznaga a l'Ajuntament de Màlaga.
Creiem que és una Biznaga per la indústria audiovisual, que... és molt potent i és molt potent dins l'estat, efectivament, però és que a més dins el Festival de Màlaga sempre ha tingut una presència immensa, una gran presència en totes les seccions i a més amb les Biznagues d'or.
Avui, que per cert, el festival també ha volgut recordar la figura d'Agustí Villaronga. Ha estat amb la projecció de la pel·lícula El ventre del mar, que va guanyar la Biznaga d'or fa 2 anys. A l'acte hi han assistit actrius i amigues del director com Bruna Cosí o Núria Prims.
I precisament avui el talent català ha tornat a estar també molt present a la programació amb una pel·lícula i amb una sèrie, Maria.
Sí, avui s'ha presentat al públic de Màlaga la coproducció catalana 20.000 espècies d'abejas, que fa menys d'un mes va guanyar el premi a millor protagonista al Festival de Cinema de Berlín. Una història sobre la cerca d'identitat que s'ha rebut amb entusiasme aquí al festival. També s'ha presentat la sèrie Self Tape, una producció de Filmin escrita i protagonitzada per les germanes Mireia i Joana Vilapuig, que explica la seva pròpia història amb una ficció farcida de detalls autobiogràfics. Les dues germanes, conegudes pels papers a Herois o Polseres Vermelles, reflexionen sobre com els va afectar la fama sent tan joves, com van viure la pressió com a germanes i com les va utilitzar la indústria. Una ficció molt recomanable que es podrà veure a Filmin a partir del 4 d'abril.
I a tot això, després de 5 anys tancats a els antics cinemes Texas de Barcelona tornaran a obrir portes aquesta tardor. Si tot va bé, serà al setembre, amb el nom d'Espai Texas.
Tindrà 2 sales de cinema que acolliran estrenes en català amb 4 sessions diàries. Pel que fa a la sala de teatre, oferirà obres de mig format. La intenció és que sigui un espai polivalent. La iniciativa té el suport de la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i el Ministeri de Cultura i la col·laboració d'Òmnium Cultural. Els impulsors, però, necessiten més recursos. Per això han impulsat han posat en marxa una campanya a la plataforma Goteo .org per aconseguir 40.000 euros.
I el que també reobre és Sant Miquel del Fai, després de 5 anys tancat, serà a partir del 15 d'abril. El recinte al Vallès Oriental estava mig abandonat i la Diputació de Barcelona el va comprar per rehabilitar-lo. Inicialment el monestir es podrà visitar els caps de setmana i també els dies festius. Serà gratuït, però això sí, caldrà fer reserva prèvia perquè l'aforament és de 200 persones. I acabem amb una mica de música perquè el Festival Ítaca presenta una 20ena de concerts a 6 municipis de l'Empordà. La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta papá. De la Fe i les Flores Azules, Albert Pla, Renaldo i Clara i Fetus se sumen als ja anunciats Vetusta Morla, Alice, Lil Dami, Els Catarres o Julieta. Els concerts començaran el 8 d'abril i s'allargaran fins al 2 de juliol. Des de Girona, Bàrbara Julvé.
El festival estrena escenaris emblemàtics com el Far de Sant Sebastià de Llafranc o la platja de Riells a l'Escala. No oblida, però, les places dels pobles com de Gualta, Corçà o La Pera. Per fer arribar la cultura a tots els racons del territori, ho explica Fran Arnau, director del festival.
Fem una actuació especial amb la gran xefla de Fetus a Corçà, on es programa una nit de música popular, punk, rock, glosa, vull dir, tota una sèrie de coses que serà irrepetible. L'Albert Pla de prop, el nou escenari del Far de Sant Sebastià, que també serà irrepetible i que no podrem tornar a veure mai més.
Serà l'edició més sostenible. Hi haurà una font d'aigua per veure, que serà gratuïta. No es vendran ampolles d'aigua de plàstic. Els organitzadors fan una crida que cadascú porti el seu got reutilitzable de casa per veure.
Ara sí, continua bullint l'olla, en aquest cas en els esports, del cas Negreira, que agafa dimensió internacional. Quim Salvador, bona nit.
Bona nit.
La UEFA que ja l'investiga i la FIFA que també hi fica cullerada.
Sí, l'advocat expert en dret penal i esportiu Jacinto Vicente ha dit aquest matí al Món RAC1 que la Federació Europea, la UEFA, ja està estudiant la possibilitat d'excloure el Barça de les competicions continentals.
Us puc dir, per contactes i per consens que tinc, que això s'està tractant a la UEFA. El problema seria que la UEFA ho pot acordar ja per l'any que ve, però el Barça pot recórrer. La UEFA no està limitada que hi hagi una condemna final. La UEFA pot dir, a mi hi ha una sospita sobre un club, dona mala imatge i jo no convido a participar a aquest club. Ho poden fer.
I el president de la FIFA, Gianni Infantino, que avui ha estat reelegit fins al 2027, n'ha parlat al Congrés, que la Federació Internacional de Futbol està fent a Ruanda.
Nos preocupa porque los clubes, sobre todo los grandes clubes, hacen mucho por el fútbol y todos queríamos ver que todo se pase siempre bien. Luego somos todos humanos y hacemos todos errores y se tendrán que analizar para ver cómo se puede solucionar. Hemos tenido crisis en varios países, en Italia también, con grandes clubes involucrados. Eso no es bien por el fútbol.
A més, la Federació Espanyola de Futbol ha anunciat aquest matí que es personarà com a acusació particular i el president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, ha dit fa poca estona als foros La Vanguardia, a Barcelona, que no creu que el Barça hagi comprat àrbitres, però que ha d'aclarir els pagaments a Enríquez Negreira.
No, acredito que no haya comprado árbitros ni la extraordinaria 6 años, el sextete o todo lo que ha tenido. Yo no lo pongo en duda, eso yo creo que no se puede ni se debe poner en duda porque no es así, no hay. Pero yo analizo esa conducta especial que si no hubiese prescrito sería muy, muy grave en el ámbito deportivo. Esto...
Tot això, Quim, quan falten 3 dies pel Barça-Madrid de diumenge, i avui precisament hem sabut qui l'arbitrarà, serà De Burgos Bengoetxea.
És l'àrbitre que va xiular al gener a la final de la Supercopa, també era un Barça-Madrid de bon record pels Blaugrana perquè va guanyar l'equip de Xavi per 3-1. També tenim el nom de qui serà el responsable del videoarbitratge, César Sotogrado.
I aquest vespre es tanquen els 8ens de final de l'Europa i la Conference League.
Tenim en aquests moments en joc a Noeta, Real Societat 0, Roma 0. Els xurriurdin han intentat remuntar el 2-0 de l'anada a favor de la Roma de José Mourinho. Encara a l'Europa League, el Sevilla s'ha classificat malgrat perdre el camp del Fenerbahçe d'Istanbul per 1-0. Es classifiquen gràcies al resultat de 2-0 del partit d'anada. I, en canvi, el Betis ha quedat eliminat després de perdre a casa per 0-1 contra el Manchester United, que també havia guanyat el partit d'anada per 4-1. I en aquests moments, a la Conference League, s'està jugant un Villarreal-Anderlecht. 0-0 el marcador al Madrigal, al minut 6 de partit. L'eliminatòria està empatada per l'1-1 de l'anada.
Gràcies, Quim. Bona nit.
Bona nit.
I el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Què ens espera per demà?
Doncs mira, demà han d'esperar 2-3 graus menys en molts sectors de l'interior del país, 3-4 fins i tot, de fet avui en comarques interiors ens donen una afectada pel vent marítim. Doncs les temperatures en molts casos han arribat als 19, 20, 22 graus, vora mar més frenades. En sectors del sud del país on ahir arribaven els 22, 23, 24, avui màximes de 16, 18, 19, però en canvi tenim temperatures de fins a 25 graus cap al Segrià, o la tercera temperatura més alta del dia de la xarxa d'estacions meteorològiques del Meteocat, del Servei Meteorològic de Catalunya, la tercera més alta ha sigut a Viella, amb vent del sud. Allà al vent del sud, a la Vall d'Aran, arriba rescalfat, i han tingut una màxima de 24,7 graus, però màximes de 20, 21 també a les valls pirinenques. Baixen les temperatures amb el Pirineu, però també, com dèiem, a la resta de comarques interiors, ambient agradable, suau, però no tan càlid com hem tingut avui en alguns casos. Serà un dia de cel, estones una mica entrenyinat, emblanquinats fins i tot, i també estones núvols baixos en àrees de la costa i del prelitoral. De precipitacions, malauradament, no se n'esperen fins al final del dia, només cap al nord de les comarques de Lleida, Pirineu Occidental, benvinguts seran allà, no gaire importants, però bé, millor això que res, amb una cota neu d'uns 1.600 a 1.800 metres.
D'aquí una estona ens expliques la previsió de cara al cap de setmana.
De cap de setmana ja com pinta. Molt bé.
Molt bé. Fins ara, Abel.
Fins ara.
Passen 8 minuts de les 9.
RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Aquesta hora la tertúlia d'aquest dijous 16 de març, avui amb l'Anna Sáez, redactora en cap del diari Segre. Anna, bona nit.
Bona nit, què tal?
Què tal, com estàs, Anna? També la Magda Gregori, cap de redacció i projectes de La Mira. Bona nit.
Hola,
Magda.
Bona nit.
El Josep Manel Silva, advocat, periodista, professor universitari. Què tal, Silva, com estàs?
Bé, em portaré bé avui.
Et portaràs bé?
Sí.
No ho sé jo si creurem-ho massa, perquè... En fi. Raimundo Viejo, professor de Ciència Política a la UB, exdiputat al Congrés. Bona nit, també.
Hola, bona nit.
Silva, el que estàs és molt avall, no, amb aquesta cadira? Et veig aquí com...
Aquí hi havia, aquí abans.
Posa't bé, posa't bé. No sé, aquí hi havia. Hi havia el Pep. Deu seure molt avall,
el Pep.
Sí, no sé què ha passat. En fi, ara de seguida començarem la tertúlia, però abans us volia preguntar, perquè avui estem molt pendents del que pugui passar després, quan s'acabi el no ho sé, del pot aquest de Passapalabra, que és el més gran que s'ha repartit mai, que ja han anunciat també una estratègia, això, de les televisions, de dir que avui és el dia que es dona aquest pot, i a aquesta hora, habitualment, el programa ja s'hauria acabat, a les 9 del vespre ja se sabria, però sabent que pot ser un gran moment, doncs avui han decidit endarrerir-lo i la final serà a 3:15. Per tant, encara falta molta estona per saber qui és el guanyador. Jo he de reconèixer que sí que ho he vist alguns dies fent zapping, però no, perquè és una hora que no em va massa bé. Aquí hi ha algun fan de Passapalabra o no? A veure, Silva.
Bueno, a veure, jo els explicava abans que jo tinc el costum a vegades, per exemple, avui si arribés a casa, acostumo a mirar a la carta l'informatiu de TV3,
sí,
i a vegades també el d'Antena 3, perquè a més el Vicente Vallès el conec per havia treballat a la televisió espanyola, i a vegades et dona una altra visió diferent, no?
No, una mica diferent.
Bé, bueno, TV3 sobretot, però no sé, a mi m'agrada que em donguin punts de vista paral·lels. Llavors, quan faig això, els hi explicava, sí, que quan ho fas a la carta, sempre pilles el final de Passapalabra. I a més, a la informativa d'Antena 3 no comença a les 9, sinó que a vegades comença una mica més tard, mm-hmm, perquè allarguen el Passapalabra, perquè té molta
clar
audiència, i aleshores la gent s'enganxa a l'informatiu, i a més, com que ja no són les 9, ja no se'n va amb un altre informatiu, perquè ja han començat els altres, no? I aleshores sempre veig el final, i ja em sé de memòria aquest noi, l'Orestes aquest, que suposo que és
el Rafa, no?
Sí, però jo crec que el que guanyarà és l'Orestes.
Ah, perquè... sí, per què?
Bueno, perquè fa molt callers i perquè s'ho sap tot, aquest tio, si és una cosa impressionant.
Home, però l'altre també, perquè els dos...
Sí, però l'Orestes més. No sé, no tinc ni idea, jo m'estic avançant, però...
Té nom de filòsof grec, no?
A part que aquest... Sí, és que a més, avui aquest matí ho sentia amb el meu fill, que anàvem en cotxe, i li deia, mira, aquest noi quan va néixer, ja va néixer predestinat per tenir molt coneixement, perquè els pares que li posen
Orestes... Però s'han convertit en professionals.
Sí, són professionals, i a més s'ho estudien.
I tant, em sembla que després, mira, d'aquí a una hora en parlarem més a fons amb la Paula i el Guillem F. Marí, amb ells parlarem d'aquest Passapalabra i ens explicaran una mica qui és qui abans que arribi aquesta final, però sentim unes declaracions que ara no sé si era l'Orestes, em sembla que sí, que deia que es dedicava entre 12 i 14 hores al dia, mm-hmm, a estudiar.
Wow.
Per preparar-se per aquests programes, com si es preparés una oposició.
És que si no...
Vull dir, la recompensa és generosa, eh? Que avui, per tant...
Clar, però et pot sortir malament, també, perquè hi haurà dos que perdrà, no?
Deu ser més fàcil una oposició, no?
Exacte.
I si no, perdona, és que és impossible, perquè jo els diria que a mi m'agrada molt, per exemple, el Trivial, tot això, ja saps que jo sé moltes xorrades que no s'han per res, i moltes respostes les sé, però hi ha algunes que és impossible.
Impossible, si no
les estudiat. No les pots saber, és impossible, ningú les pot saber si no te les has estudiat. Pots saber el riu de Txèquia, que està al sud dels 300 quilòmetres de la capital.
A veure, escolta'm l'Anna.
Sí,
tu mires o no, Anna?
Sí, evidentment, els que van, doncs, són persones que tenen ja molta curiositat, juguen molt, es preparen molt, etc. Però abans li deia a l'Anabel Luna, no?, que una de les darreres vegades que ho vaig veure, clar, per mi era una pregunta facilíssima, i per aquesta lletra, no recordo qui era el concursant, però és l'única que va fallar del rosco.
Quina?
Diu, t'ho dic, con la T. Bueno, s'ha de dir molt de pressa, però no ho sé tan de pressa. Con la T, municipi de la província de Lérida, ho van dir així, que és capital de
Tàrrega.
La comarca de l'Urgel.
Tàrrega. Clar,
Tàrrega, per descomptat. Però doncs aquella persona que no era catalana, doncs no ho va saber.
I va ser l'única que va fallar, dius?
Va ser l'única que va fallar, sí. Carai. Qual se'n va
recordar molt de Tàrrega. Però segur que va encertar abans moltes que tu no sabies.
Exacte, evidentment. És a dir, que també hi ha un punt de sort, no? Doncs imagina't que hipotèticament, que és molt hipòtesi, jo estigués al Rosco, clar, per mi és una pregunta facilíssima. I en canvi, doncs, aquest pobre noi, doncs, es va quedar sense Rosco per això.
Bueno, allò de que la sort agafi treballant, perquè jo, per molta sort que hi hagi, o no, han dedicat moltes hores d'estudi, perquè si no és impossible.
Mira, ahir ho parlàvem amb uns amics i ens preguntàvem si quan vas a participar en un concurs d'aquests, doncs et diuen, mira, hi ha aquest totxo que et poden entrar aquests temes, o et diuen allò com a les oposicions, que ara ens dèiem, no? 40 temes, i estudia't això, i mira, no. Vaig preguntar a gent que sap com funciona i em van dir, no hi ha un temari ni allò que et diguin, això pot entrar o això no. És que, és clar, la cultura general és molt general. I les coses que t'has d'estudiar...
Però estàs segura? Perquè jo crec que aquests concursos circulen per ahí, com... però a vegades d'un milió de preguntes, o sigui, ja, broma. Ja. Però sí que circulen per ahí, perquè si no seria impossible que ningú guanyés. I ells el que volen és que alguna vegada guanyi algú.
Ara, que cada vegada potser vagin posant paraules que saben que són més del seu àmbit, o que, no sé, si són de Burgos, doncs preguntin per la província seva i no per la d'Urgell, doncs clar, no ho sé. Tu, Raimundo, no ets fan de Passapalabra?
Bueno, de Passapalabra concretament no, però tinc els fills que em miren un altre que és semblable i tal, no? Sempre estan les preguntes, també les Cifres i Letres de tota la vida.
Sí,
no?
Saber-hi ganar, no? Que és un clàssic.
Ara fan un que es diu El Cazador, que jo no l'he vist, però que és de concursants d'altres...
Aquest,
no? Sí, no? Conec la productora que ho fa. I és de concursants d'altres concursos. O sigui, de gent que ja ha participat en
aquests concursos. Molts coincideixen, no? Diuen que els concursants es van trobant. Sí, sí. És a dir, és com els amics de la universitat i els amics dels concursos.
Exacte, n'hi ha que primer han passat per saber-hi ganar, després han anat al boom, després han anat a passar palabra, ara van aquí al cazador, vull dir que és com tot un circuit d'autèntics professionals que es dediquen a concursar.
Bueno, escolta,
i...
quan em jubili ja no em vulgueu aquí a la ràdio, me n'aniré als concursos.
Sí?
Home, a mi, 2 milions d'euros, potser, mira.
A mi els fills m'ho diuen sempre, no? Però diu, sí, però clar, però m'ho diuen perquè veieu quan encerto, perquè clar, encerto les meves.
Clar.
Però si em pregunten de futbol o de coses que jo no domino... Jo què sé, quin equip de segona divisió...
Sí. Molt complicat. En fi, avui sabrem la final i, com dèiem, d'aquí a menys d'una hora farem tota la prèvia d'aquest passar palabra amb el Guillem Efemerí, també amb la Paula Ergar. Deixeu-me que fem una pausa i quan tornem repassarem una mica la figura de Fèlix Millet, que, com sabeu, ha mort avui als 87 anys. Ara de seguida tornem.
No ho sé, amb Anna Ballonés.
Mi sueño era teletrabajar para cualquier parte del mundo desde mi pueblo. Y ahora con la alta velocidad lo estoy haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Amb els fons de la Unió Europea, milers de somnis com el de Juan Miape Galajar s'estan fent realitat. Entra a plandereuperacion.com.es i fes el teu possible. Govern d'Espanya.
Ara és el moment. El moment de gaudir de l'espectacle de la floració dels arbres fruiters de les Terres de Lleida. És temps per compartir amb la família i amics el cromatisme de colors que ens deixa la floració i gaudir de les activitats que el territori ofereix. Informa't al web lafloració.cat. Lleida t'espera de nou. Vine i viu-la. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Encara no saps qui s'ha de fer càrrec de les avaries de la teva casa de lloguer? Fes-te de Legalitas i un expert t'ajudarà a resoldre-ho. 900-100-608. Legalitas, i endavant amb la teva vida.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Sexy Dream presenten Què és per tu una revolució sexual?
Revolució sexual? Ostres, tenir llibertat de decidir, de fer una mica el que vulguis, de triar, d'experimentar.
Que no jutgéssim els darrers tan fàcilment quan parlen de sexe.
Revolució sempre és algo diferent i nou, no? No tindre cap tabú en fase que et dona la gana, sense ànim.
Però la revolució sexual passa per deixar de reprimir-se el cos.
La revolució sexual, el podcast de sexe a RAC més 1.
Amb Rosana Carceller
i en Alfonso.
Escolta a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Amb Sexy Dream Punes, el sexe no té tabús. Descobreix joguines eròtiques per a tothom, kits eròtics per compartir, llançaria i una pila d'idees sexis i atrevides per innovar i gaudir del sexe com mai. Compra a Sexy Dream Punes i rebràs la teva comanda en 48 hores. No esperis més i obre la porta al plaer amb Sexy Dream Punes.
5 raons per no estudiar a l'Escola Massana.
1. No és cap lloc comú. És el Raval.
2. No busquem complaure. Aprenem amb tu.
3. T'hi embrutaràs les mans. T'hi trencaràs el cap.
4. No fem graduations. Celebrem.
5. Barregem arts i disseny. Així és Barcelona.
EscolaMassana.cat.
Tens casa amb jardí o piscina? Transforma-la amb Abrisud. Vols cobrir la piscina o busques una pèrgola bioclimàtica on relaxar-te? Abrisud té la solució.
Visita'ns. Estem a l'Avinguda de la Fama 79 de Cornellà. Sortida 15 de la Ronda de Dalt.
Abrisud. Dona vida al teu exterior.
RAC 1. La segona edició dels Premis DRAC organitzats per RAC 1 ja té guanyadors.
En la categoria Sostenibilitat.
La Fageda, Pablo Vidarte i Fundació Espigoladors.
En la categoria Innovació.
Núclia, Lacta, Ideal Barcelona i Cuideo.
En la categoria Veu de l'Any.
Iman Raisali, Miss Raisa.
I en la categoria Històries amb Ànima.
Quim Llisorgues.
El dilluns, 17 d'abril, la gala de lliurament dels Premis DRAC a l'Auditori de Barcelona.
Enhorabona.
Premis DRAC. La segona edició dels Premis creats per RAC 1.
Tots som 1. Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unió Suïssa Jullers i Vueling.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Evans, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
Minuts de les 9 de la nit, com dèiem aquest matí, hem sabut de la mort de Fèlix Millet, amb 87 anys, un nom, recordem, es va fer famós per al gran públic, podríem dir, per l'espoli del Palau de la Música. Va esclatar tot plegat el juliol del 2009 i, de fet, sí que era conegut doncs, dins de l'àmbit cultural, però segurament la majoria de la població va conèixer doncs, el seu nom arran d'aquest escàndol, un punt d'inflexió que va significar, evidentment, doncs, la caiguda en desgràcia de Millet. El judici, quan ja tenia totes les de perdre, doncs, ho va confessar tot, va explicar com bona part d'aquests diners saquejats doncs, havien servit per finançar a Convergència Democràtica. I vist en perspectiva, us volia preguntar què creieu que va significar que es destapés tot aquest espoli del Palau. És a dir, en la història dels últims anys, creieu que marca un punt d'inflexió o que fa canviar fins i tot alguna cosa, Magda?
Jo crec que sí, perquè més enllà de la figura del propi Millet, hi ha una cosa que canvia, que és el futur d'una formació com Convergència Democràtica de Catalunya, que havia estat el pal de paller del catalanisme polític, i que de cop i volta, justament quan esclata el cas Palau, és en el moment en què tot això es comença a desmoronar, no? És a dir, quan aquella peça que havia estat tan ferma i que durant tants anys havia capitalitzat el poder en tots els sentits, més enllà del Palau de la Generalitat, de cop i volta es comença a veure que hi ha fissures, no? I és aquest fet el que acabarà, jo crec, explicant que anys després, justament amb la confessió també de Jordi Pujol, el partit es vegi obligat a la dissolució, no? A canviar aquesta carpeta, a tancar aquesta carpeta i a començar una cosa nova que encara ara no sabem, no? Fins i tot quina forma té, no? Però jo crec que és el cas Palau el primer indici de que alguna cosa s'està desfent. No?
Després us ho preguntaré a la resta també, però deixeu-me aquesta hora que saludi el Jordi Panyella, que és periodista del Punt Avui, autor del llibre El gran impostor, la trama secreta de l'espoli del Palau, publicat per Angle Editorial a l'any 2012, també coautor amb Pat Millet, la germana de Fèlix Millet, de La vida amarga de les flors, Viatge al cor de la família a l'any 2019. Jordi, bona nit.
Hola, bona nit, com esteu?
Gràcies per atendre'ns al No ho sé. Et puc preguntar com t'has assabentat de la mort de Millet?
Mira, estava seguint pel meu diari el judici de la mesa, el segon judici de la mesa de la Carme Forcadell, i allà s'ha quedat el judici, que m'ha sabut greu, perquè els he enviat un WhatsApp, i des d'aquell moment estic en el tema.
Tenies, però, alguna informació de que potser doncs, havia empitjorat el seu estat de salut en aquestes últimes setmanes?
Les últimes coses que jo havia publicat en el seu Fèlix Millet van consistir en aquesta entrada i sortida tan estranya que va fer de la presó, de la presó tercer grau a una residència, sí. La jutge ho va revocar, el va fer tornar a ingressar, va estar un sol dia a la presó, i torna a la residència, i ja m'havien informat aleshores, i així ho vaig escriure jo, que el seu estat de salut era molt, molt precari, amb la qual cosa sorprenia encara més que l'estiguessin marejant d'aquesta manera, perquè hi ha una cosa que s'ha de tenir present, que els delinqüents, a més de delinqüents, també són persones, i en aquest cas era un home de 87 anys que s'estava morint, això m'havien dit a mi, pues, Jordi, com ha quedat constatat avui.
Sap si ha mort acompanyat de la seva família en aquesta residència on ha passat aquests últims dies?
Les filles són a l'estranger i crec que estan venint. Dos filles i un fill amb un grau de deficiència.
A banda d'això, vull que anem una mica enrere perquè li volia preguntar, et volia preguntar, Jordi, clar, sí. Venint de la família que venia amb aquesta trajectòria, amb un avi com també el que tenia Fèlix Millet, no sé si res podia fer sospitar que acabaria fent el que va fer el Palau, sobretot això, perquè no venia d'una família qualsevol, no sé què s'havia dedicat ell abans de presidir aquesta institució.
La pregunta... que jo sempre em faig en casos com aquest, jo crec que el del Fèlix Millet és el més evident, perquè una persona que ho té tot,
sí.
I jo he estat a casa seva i tenia una estàtua preciosa, una escultura preciosa a la sala i no em diries tu a casa teva, jo a casa meva, i hauries de marxar tu, o sigui, allà hi quedava bé. És a dir, una persona que vivia amb tots els luxes, que ho tenia tot, per què? Per què vol més? Per què s'embolica amb tota la història que el va acabar portant a... Ell és d'una família de 5 germans, els 3 germans dedicats al negoci, les 2 germanes dedicades a casar-se, per entendre'ns. Els 2 germans grans de l'empresa asseguradora de la família... I ell el destinen a un negoci que tenia la família a Guinea de plantacions. Sí. I quan mor el pare ve aquí, i aleshores aconsegueix fer el salt l'any 79 a la direcció del Palau de la Música, i des d'aleshores hi va estar 30 anys. Això és el que havia fet ell abans d'accedir al Palau.
Però insisteixo, com s'entén que una persona que ve d'una família amb tants diners, amb prestigi, acabi... cometent un acte com aquest, és a dir, què el porta fins aquí? És inconsciència? Quan, és ambició?
És el poder, la borratxera que genera el poder. Jo crec que és això, i després és saber-se, més que sentir-se, saber-se, perquè ho experimentes, que ets un intocable. I que quan tu fas petar els dits, doncs la gent... es mou i que tu mous moltes voluntats i que veus que tothom se t'acosta a tu perquè el Palau de la Música és el que és i per tant tenir una relació amb el Palau de la Música doncs t'afavoreix a tu. Tots els partits li deien que sí quan ell els hi demanava que intercedissin a través dels pressupostos de l'Estat per tenir una cosa que es va batejar esmena al Palau, que era habitual que els partits de Madrid doncs batallessin perquè el Palau de la Música rebés diners del Ministeri de Cultura. Era un intocable. I els intocables es pensen capaços de tot.
I en aquest temps ningú del seu cercle més proper li va fer un toc d'atenció?
Hi ha uns anònims, un dels quals va arribar a Hisenda, abans que el cas esclatés, on s'expliquen coses suficients com perquè aleshores, ara ja no recordo l'any, la investigació policial i judicial salta a la llum pública el 2009, aquest és anterior, l'anònim. En aquest paper ja s'informa Hisenda de les irregularitats que hi havia en el Palau. I no es va moure res. El seu entorn, en Fèlix Millet, no era en Fèlix Millet, era el senyor Millet. I era la reverència constant a la importància que aleshores tenia el personatge, que era molta en la societat catalana.
Montoll ho va saber des del principi o s'hi va sumar més tard?
Montoll és un personatge que s'aprofita... de Millet. El Millet el coneix a l'Ametlla del Vallès i el té treballant per ell allà en l'administració d'uns terrenys que ell té i que ven que ven a parcel·les per construir habitatge, que és una acció, un negoci que li va donar molts i molts diners, perquè eren uns terrenys molt, molt, molt extensos, i l'Ametlla del Vallès és un lloc de, doncs, que és car, i això ell el coneix allà, el Montull, i quan aterra el Palau i veu l'estat del Palau, que el Palau queia trossos, literal, el fa per dirigir tot el tema d'obres i s'acaba convertint amb la seva mà dreta, posant la mà a la butxaca, perdó, a la caixa, com sí. Va fer Millet. Potser, atenció, més del que el mateix Millet sabia o es pensava.
Mm-hmm. Per exemple, la seva dona, la dona de Fèlix Millet, sí. N'estava assabentada de tot el que passava?
Jo crec que sí, per la relació que jo vaig tenir després amb la Marta Vallès, les converses que vam tenir, jo crec que ella era conscient de tot, entenia que ella havia d'anar a la presó, però també deia una cosa que dona a entendre el per què Millet en el seu dia confesses, per en un benefici. Ella deia, anarà a la presó però me'l tornaran ràpid, o me'l tornaran aviat. És a dir, estaven convençuts, i ella també, que l'estada a la presó seria molt breu.
Mm-hmm. Com dèiem abans, vas escriure el primer llibre el 2012, el 2019 en vas fer un altre, amb la germana de Fèlix sí. Millet, amb la Pat Millet. Com ho va viure ella, tota aquesta situació? Perquè ella sí que havia parlat pels mitjans alguna vegada, recordo alguna vegada també aquí a RAC1. Com ho va viure ella, tot el que va passar amb el seu germà?
Ella se l'estimava molt, el Fèlix. Jo crec que tenien una relació intensa entre els dos, i a diferència de la resta dels germans, perquè els altres tres eren els grans, per entendre'ns. El Fèlix havia conviscut molt amb la Pat, fins i tot quan eren joves, se l'havien portat de marxa, no donem detalls, però se l'havien portat a llocs que per la senyoreta que era la Pat, doncs et posa una mica les mans al cap, se l'estimava molt. Ella ho va patir molt. El llibre de la Pat Millet comença amb un fet cert i molt tràgic que succeeix a casa d'en Fèlix, amb una de les visites que la Pat li fa, un cop ja havia mort la Marta Vallès, que va morir de forma repentina per un ictus, sí. On el Fèlix li diu a la germana, Pat, em vull morir. És a dir, ell ja no se suportava més, no suportava més la situació que estava vivint, i la Pat feia el que podia per mantenir-lo en ànim, en aquest sentit.
Però no sé si ella mai li va arribar a retreure aquest desprestigi per la seva família,
sí,
pel seu cognom.
Evident que sí, perquè ja n'hi ha un altre, i és el pare. Mm-hmm. I el Fèlix Millet, pare, és una persona que es va dedicar a finançar, a ser un prohom, un mecenes de la cultura catalana. El Fèlix Millet Maristany és un dels creadors de l'Òmnium Cultural, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, aquí estaca un nom, estaca una nissaga, i això a la Pat, com a Millet, evidentment li sabia molt de greu. Mm-hmm.
Amb qui tenia contacte Fèlix Millet aquests darrers anys? La seva germana, si no m'equivoco, va morir poc després de fer aquest llibre, el 2019. Per tant, sí. Aquests últims anys, amb qui mantenia el contacte Fèlix Millet?
Bueno, el Fèlix Millet estava ingressat a la presó. Per tant, les filles van tornar. Quan va esclatar els fets, les filles no ho suporten i se'n van. Una a Austràlia, l'altra als Estats Units. El Fèlix fill va seguir vivint amb el seu pare, la seva mare, a la mansió de l'Ametlla. Sí. I quan el Fèlix ingressa a la presó, amb un estat de salut molt precari, havent-se de moure amb cadira de rodes, havent de tenir l'atenció d'un pres que estava amb ell a la infermeria, va rebre al principi la visita familiar d'un assistent que tenia, evidentment dels advocats. Jo el que sé és que comunicar amb ell era molt complicat. Comunicar és el gest d'anar a veure un pres, sí. Perquè primer és el que trigava molt arribar des de la cel·la on era fins allà, i després pels seus problemes de sordesa, problemes de visió que també tenia, era francament complicat això, doncs, comunicar-hi.
Jordi, pel que has pogut seguir durant aquests anys, per la proximitat també doncs, amb la seva germana, sobretot, creus que ella en algun moment es va penedir de fer el que havia fet?
Sí, la pregunta és fins a quin grau es penedeix. És a dir, que ell reconeix l'error, m'he equivocat, aquesta és una de les frases que ell diu, m'he equivocat, però ell també reivindicava l'obra feta. Jo en el primer llibre ho explico, jo com a integrant d'un cor juvenil, jo he cantat al Palau de la Música, fa molts anys, i tu aleshores, estic parlant de, doncs, dels finals dels 70, tu entraves al Palau de la Música i feia basarda, perquè la part de darrere era un lloc negre, darrere l'escenari, les escales que comunicaven l'escenari feia por, l'edifici queia, i el Millet el regenera i el converteix amb el que és avui en dia, que és una màquina de fer bitllets per tots els sentits, com a espai cultural, perquè hi s'hi faci música i com a punt d'interès turístic. Per tant, ell aquesta part...
Hi havia una part que creia que l'eximia, no?, d'una part de, sí, de la culpa, vols dir.
La reivindicava.
Doncs, en fi, avui volíem saber una mica més de prop aquesta trajectòria, també anterior a la seva entrada al Palau de la Música, amb el Jordi Panyella, com dèiem, periodista d'investigació del Punt Avui, també autor de dos llibres que parlen de la família, d'una banda El gran impostor, La trama secreta de l'espoli del Palau, i de l'altra La vida marca de les flors, Viatge al cor de la família Millet, que va escriure juntament amb la germana petita de Fèlix Millet, Pat Millet. Jordi, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres i bona nit.
Que vagi bé, fins la propera. Bona nit. Doncs, en fi, ja ho heu vist, era una cosa que ja sabíem, no?, també, però aquesta sensació de sentir-se algú intocable, no?, algú que no li passaria res, aquesta impunitat, i això també em lliga, no?, amb el que us plantejava abans de la trucada al Jordi Panyella. Què creieu que significa aquest punt d'inflexió, si canvia alguna cosa de la història d'aquests darrers anys? Anna?
Home, jo crec que, com ara ho deia molt bé la Magda, no?, i també el Jordi Panyella, no és només el fet en si, la persona en si, sinó que, a veure, amb Fèlix Millet, aquell famós 23 de juliol del 2009, s'asseca l'oasi català, i el que passa és que canvia per sempre, canvien per sempre moltes coses, i de passada s'embruta el nom d'una institució, d'una família, perquè, clar, recordem que aquest senyor renebot de Lluís Millet, sí, fundador, fill del Fèlix Millet, que ara ho explicava perfectament el Jordi Panyella, però, clar, un home que té carrers dedicats i amb bon criteri, no?
I places.
I això mateix, no? I diguéssim que no s'acaba d'entendre. Jo crec que és un cas d'aquests de cobdícia, de tornar-te boig de tot, perquè hi ha coses delirants. Això ara és una microanècdota amb aquest univers de milions, però aquelles coses com, per exemple, el casament de les seves filles, sí, que ho pagués el Palau i li cobrés al consogre, la PlayStation, una PlayStation carregada, o sigui, que la va facturar el Palau. És que eren coses que ja eren com de riure, o sigui, no era demencial tot allò, no? I clar, a la vegada, com bé explicava abans la Magda, amb les conseqüències que això després va tenir a la vessant política, que hi va haver un cas de corrupció que va trasbalsar aquest oasi que deia al començament, no? També s'ha de dir que, així com doncs, amb el cas Gürtel o amb tots els temes de corrupció del PSOE, doncs els partits han aguantat perquè també no han tingut una policia que es dediqués a investigar i fins i tot a inventar proves que acabessin d'arrodonir-ho. En canvi, Convergència ha desaparegut. Convergència, que era el gran partit hegemònic durant anys i anys i anys a Catalunya, no?
A veure, Raimon...
És a dir, digues, Anna, aquest 23 de juliol, jo crec que sí, que acaba una època i en comença una altra. No sé quina era pitjor, però comença una altra.
A veure, el Raimundo i el Silva, que feien una mica així amb el cap. Raimundo, què?
No, home, que bueno, estem, no? Qui hem estat investigats per la policia, no? O sospitem que hem estat investigats per la policia, i hem vist, no? Som els partits, no? És cert que el PSOE i el PP han tingut aquesta, però també el que s'acaba en aquell moment és justament el mateix aquí. és a dir, el bipartidisme que Espanya era PSOE-PP, aquí era Convergència-PSC, no? I de fet hi ha una cosa aquí ben curiosa, no? Si fem memòria, del famós 3% d'un altre cognom molt reconegut de, no? De la història del catalanisme polític, no? I llavors, lo que jo crec que la meva interpretació, no? És que el que hi ha és un canvi estructural molt profund a la societat catalana en la democràcia. Hi ha una classe social que ve d'abans, però quan diem d'abans, de molt abans,
no? D'una burgesia.
D'una burgesia que s'ha format com a classe, no? I que col·lapsa, diguem-ne, en aquest moment. Que té i l'orgull justament burgès, no? Mm. De construir un palau, o sigui, un dels trets, per exemple, l'historiador Eric Hobsbawm, no? Quan parla del XIX i de l'emergència de la burgesia, un dels indicadors que utilitza són els palaus d'òpera, per veure l'emergència d'aquesta, mm-hmm, no? D'aquesta classe social, i és molt, molt xulo, no? Com explica, no? com va ser. I aquí a Catalunya, no sé, a Barcelona, no? Tenim el Liceu, i estem a la primera línia, és a dir, perquè hi ha una burgesia emergent. Clar, en aquesta història al darrere, també jo crec que hi ha un determinat tipus de consciència de classe burgesa, i amb aquesta d'una certa convicció d'impunitat, doblement reforçada, entenc jo, pel voltant partitocràtic que està amb ell. És a dir,
bueno, és que, i a més és un senyor reconegut amb la Creu de Sant Jordi, clar, el senyor de Barcelona, clar. És a dir, era més enllà del reconeixement que podia tenir, no?, sent al capdavant del Palau de la Música, tenia un reconeixement social i polític.
Absolutament.
És que, i ara ho deia també el Jordi Panyella, no?, que qualsevol cosa que demanés Fèlix Millet, vull dir, tothom s'ajunyava al seu pas, no? Vull dir que, a banda d'aquesta figura intocable, també era tot el que l'envoltava, no?, i aquesta gairebé servitud de la resta de persones que estan al seu voltant. Silva.
Sí, bueno, heu dit moltes coses que estic absolutament d'acord. Jo no vaig conèixer mai el Fèlix Millet, però sí que vaig conèixer i conec els advocats que van portar la defensa i l'estratègia de defensa a partir de la confessió aquella famosa. I recordo que el mestre Cuní em va explicar una vegada una cosa que m'agrada molt, que és, que ara citàveu, i l'Anna Sáenz també ho ha dit, i volia matisar-ho perquè els dos hem posat aquesta cara, que és que la corrupció té alguna cosa antropològica i va per barris, és a dir, s'adapta d'alguna manera a l'entorn, no? És a dir, a Andalusia, quin és el cas més important de corrupció? El Jere, no? A Madrid i València, el cas Gürtel, no? Que les corbates, la Fórmula 1, no sé què. A Catalunya és el Millet, no? És el Millet, és el 3%, és la burgesia, que jo crec que efectivament ens falta perspectiva històrica per veure fins a quin punt això canvia una persona de dintre del mateix sistema. Hi ha el llibre aquest fantàstic de Manuel Pérez que es diu La burgesia catalana, que és una meravella, que explica realment el trist paper de la burgesia catalana en segons quines ocasions històriques i molt importants, i que jo crec que el Millet és un punt i a part, perquè la realitat és que això ha canviat de mans. Efectivament, o sigui, el poder ha canviat de mans. Si veiem qui mana avui a Catalunya i què va representar allò, i al final del que va representar allò, no només per Convergència, perquè per Convergència, per l'Artur Mas, que recordem que va de deixar el partit, bueno, van dissoldre el partit, el van reconvertir en el PDeCAT i encara estan pagant el que jo implicava. I respecte al que deia l'Anna, potser no els partits, perquè els partits eren més grans, el PP i el PSOE, però recordo que el PP va perdre el govern, ni més ni menys, no? Una moció de censura per culpa de la corrupció, i el PSOE va perdre també el govern d'Andalusia, entre altres coses, per tema dels ERES. Per tant, home, un cost sí que acaba tenint, potser, no sé, si s'inventen proves, o... però la realitat és que quan les coses acaben sortint, i quan és un tema en què realment hi ha corrupció, que la corrupció no és... O sigui, la corrupció és efectivament aquesta barreja de dir, jo sóc capaç de construir el palau, però li pago, li cobro al meu consogre el casament, no? Això és la corrupció, no? No, és que és fantàstic, perquè és que ho defineix molt bé. O sigui, la figura històrica del Millet, ell considerava segurament, quan li preguntaves pel penediment al Jordi, et deia, sí, no, clar, segur que ell sentia durant molt de temps aquesta impunitat, però no només això, sinó la sensació de que era un ploma, com havia estat el seu pare i el seu avi, que havia fet molt gran el palau. Recordeu que l'església aquella que hi havia al costat, tot el que hi ha ara al voltant del palau és gràcies a aquella època, i a la vegada això justificava que pogués pagar PlayStations als casaments o llogar el palau com si fos casa seva per qualsevol festa, no? Això és exactament la corrupció, no? El que pensa que està fent una cosa molt gran i a la vegada es queda una part pel seu lucre, no?
Abans us preguntava, no, al principi, si creieu que això va marcar un abans i un després, potser en la manera de fer, posaríeu la mà al foc que una situació com així no es pot repetir ara mateix?
La corrupció sistèmica, dels anys que ens de democràcia, sempre és històrica. És a dir, hi eren corruptes els romans i els grecs. És a dir, no és, per tant, segur que es tornarà a produir. El que m'agradaria pensar és que cada cop millorarem més els mecanismes per evitar-ho. O, si més no, protegirem millor a les persones que es dediquin a denunciar-ho, que aquesta jo crec que és la clau de tot plegat. No és tan sols de que ho puguem evitar o que tinguem els mecanismes per evitar-ho, sinó que aquelles persones que el que facin és delatar un cas de corrupció tinguin la protecció jurídica que necessiten per poder-ho fer, no? I per tant que no siguin assenyalats o perdin la feina i una sèrie de condicions per haver assenyalat un cas de corrupció. Jo crec que la clau està en això, en fer que aquests mecanismes funcionin realment i que quan hi hagi un cas de corrupció i qui faci el pas i s'atreveixi a denunciar-ho tingui tots els mecanismes legals i jurídics per fer-ho.
De totes maneres, jo el que sí que crec que no es tornarà a produir és el fenomen, diguem-ne, en la dimensió sociològica, simbòlica, cultural, no? És a dir, això és una família burgesa, jo per aquí sí que, és a dir, ara la corrupció...
El tipus vindrà d'una altra banda, no? El tipus serà un altre,
clar,
el model.
Serà un altre, i estic molt d'acord en que això és... Jo sóc gallec, vull dir que com funciona la província de València o com funciona...
Teniu els vostres sistemes de corrupció, ja no he posat cap exemple per no ofendre, però
no, però és veritat.
No, el contraband, no, l'arcotràfic...
Quan detenen, no sé si era Urbinya o els Charles, un d'aquests li agafen el Ferrari i el Ferrari el tenia a la policia, i diu, com que té el cotxe aparcat aquí? I diu, pensa vostè que hi ha un lloc més segur que aquest? És a dir, això passa. És a dir, a cada lloc. Però això és un fenomen que per això ens ha de fer reflexionar. És a dir, justament, sempre mutarà i s'anirà adaptant perquè els diners van molt més ràpid que les lleis i al final sempre troben el forat per al qual, no, acabar produint, bueno, la corrupció, no? Però la condició humana també no és perfecta, ni d'alhora que és cert que doncs, hi podem tenir... I això canvia molt, no? Per exemple, em recordo el cas de Helmut Kohl, no? El Helmut Kohl el van... hi ha un cas que va tenir també de corrupció a la fi de la vida, i clar, això només l'entens a Alemanya, no? De les proves que es presentaven era el tíquet del servei. S'havia anat a un aeroport, s'havia trobat amb algú i havia conservat el tíquet. Mm-hmm. I el tíquet li havia passat al partit. I llavors els jutges van agafar aquest grau de rigor burocràtic i mantenir, no? tots els papers que demana el partit.
Que Alemanya va dimitir un ministre per el tema, perquè havia falsificat el doctorat.
Bueno, això és
sagrat. Amb el grau de responsabilitat, no? De coherència, d'ètica amb la feina, però això a vegades manca. Són valors que hi poden ser, però en altres llocs manquen.
Mira, anècdota. Jo una vegada me'n vaig passar a l'overbooking, no perquè jo volgués, diu, perquè és que estava a Berlín i em van cridar Herr Doctor, i el Herr Doctor passa per sobre. Uh-huh. Vull dir que la importància, curiós,
sí,
no?
Sí, sí,
però
sí.
La importància que se li atorga simbòlica,
que
és
un doctorat a Alemanya,
un doctor en Alemanya és algú.
En fi, passa un minut de 9:45, farem una pausa, però abans una notícia d'última hora, perquè aquesta hora estem molt pendents d'un incendi que crema la Vall d'Aran. Fins ara ja ha afectat 80 hectàrees a Canejan, molt a prop, per tant, de la frontera amb França, i és una zona forestal, en aquest cas, de moment, ha cremat dues cases rurals que estaven deshabitades, i sabem a aquesta hora que els bombers treballen per apagar aquestes flames en una zona que, això sí que hem de dir que és molt de molt difícil accés. Per tant, estem pendents d'aquest incendi, fem una pausa i actualitzem aquesta informació.
El futur és que qui més ho necessita pugui deixar els infants amb un cangur gratuït. Si tens dificultats econòmiques o problemes per conciliar la vida laboral i familiar, posem a disposició un servei de canguratge municipal als barris amb majors desigualtats. El futur ja és present a barcelona.cat/cangur municipal. Ajuntament de Barcelona.
10 restaurants seleccionats i els millors productes del Parc Agrari del Baix Llobregat junts per primera vegada a Barcelona.
L'1 i el 2 d'abril, Gastrofest, quilòmetre zero, al poble espanyol.
Un festival dedicat a la gastronomia de proximitat i sostenible on podràs tastar els millors platets elaborats amb calçots i carxofes del Prat, espàrrecs de gavà, pollastre, pota blava.
A més, gran calçotada, taller, show cookings, activitats familiars i música.
Entrada amb consumició per només 5 euros.
Més info a poble-espanyol.com i a gastrofest.cat.
No deixis escapar el BMW Mini o BMW Motorrad dels teus somnis els dies fora estoc de Motor Múnich. Vehicles en estoc amb condicions irrepetibles només fins al 31 de març. I emporta-te'n amb el teu nou cotxe o moto un bagul de regal. Informa-te'n a Motor Múnich, a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Vilanova i la Geltrú, i Motor Múnich Cadí, a Manresa i Vic.
Què fas per Setmana Santa? Una escapada rural? Viatges amb la família o t'escapes amb amics? Vols gaudir de l'aire lliure i l'enoturisme? No cal triar. Al Penedès pots fer de tot. Descobreix espais únics, visita cellers, passeja entre vinyes i desconnecta als wine bars. Reserva d'activitats i idees per la teva escapada a penedesturisme.cat.
Una mica més gran que Sicília i més petita que Suïssa, Taiwan és la perla de l'Indo-Pacífic. Una alteració del seu statu quo canviaria la face del món. Serà Taiwan la Ucraïna de demà? Vanguardia Dossier respon aquesta pregunta a la seva nova monografia. Ja a la venda a quioscos i llibreries. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió.
A RAC 1, 9 sé, amb Anna Ballonesa.
Passen 3 minuts a 3 quarts de 9 del vespre. Com dèiem, estem pendents d'aquest incendi que està cremant a la Vall d'Aran. De moment hauria afectat, pel que sabem, 80 hectàrees al municipi de Canejan, molt a prop de la frontera amb França. I a aquesta hora podem actualitzar aquesta informació amb la síndica d'Aran, la Maria Vergés. Senyora Vergés, bona nit.
Hola, bona nit.
Ens pot dir en quin estat està ara mateix aquest incendi? Quina és l'última hora?
Bé, en aquest moment el que podem dir és que es tracta del perímetre que en el que està el foc, està inclòs dins del pla de gestió de focs que hi ha a l'Aran, i per tant s'està treballant en el format de la gestió que està planificada en aquest pla. En aquest moment sí que hi ha dotacions dels dies de l'Aran i hi han vingut també una dotació dels GRAF i bombers de Trem i Esterri per donar suport, sobretot en el que fa a la gestió d'aquest foc ara a la nit, per poder anar, diguem-ne, flanquejant el perímetre, i pel moment no hi ha risc per la població i es tracta d'anar controlant com va evolucionant.
Sap més o menys quantes dotacions estan treballant en aquests moments per intentar apagar les flames?
Doncs en aquests moments no us ho sabria dir exactament. Sé que ja també hi ha dotació, tenim dues dotacions de els nostres agents de medi ambient i com a mínim una o dues dotacions nostres, però no us podria dir en aquests moments perquè de la darrera hora no la tinc encara.
Dèiem abans que s'han cremat dues bordes que estaven deshabitades. Hi ha nuclis habitats a prop de la zona de l'incendi?
No, el poble està una mica allunyat de la zona de l'incendi, el perímetre està molt ben guardat, i ara el que es tracta és veure com evoluciona a la nit perquè demà doncs l'helicòpter pugui tornar a actuar i esperem que al llarg del dia de demà es pugui acotar.
S'han hagut de desallotjar alguns veïns?
No ha sigut necessari.
És una zona de difícil accés on s'ha produït aquest incendi?
Sí, és una zona de difícil accés, hi ha trossos que només s'hi arriba a peu, i bueno, però en aquests moments és veritat que també els bombers han pogut tirar mànega bastant amunt, i com dic, estan treballant amb la planificació que ja estava feta d'aquest pla de cremes, que ja és una zona que estava inclosa en aquest pla. Per tant, la idea és seguir aquestes instruccions.
Se sap alguna cosa de com ha començat o on exactament ha començat aquest foc?
No, suposo que ara també s'iniciarà una investigació per conèixer les causes del foc.
Se sap si hi ha molt de potencial per cremar en aquesta zona? És a dir, deia que és una zona que està deshabitada, és una zona molt boscosa on el foc es podria escampar fàcilment?
Bueno, és la muntanya, sí, hi ha bosc, hi ha biomassa a la part més solana, i en tot cas, bueno, la part que ara, diguem-ne, té una tendència a créixer, doncs està, és on estan treballant les dotacions del GRAF per, doncs, per evitar que, diguem-ne, per tancar el perímetre d'una manera més segura.
Podria saltar fins i tot la frontera cap a França?
Ah, no, esperem que no, esperem que no.
Li vull preguntar pel terreny, perquè hem parlat molt aquestes darreres setmanes de la sequera, de la manca de pluja. Sempre pensem, doncs, que per la zona dels Pirineus, doncs, segurament hi plou més, hi ha més humitat. És així o estava molt seca també aquesta zona?
No, en aquest moment estem parlant de que l'Aran també té problemes de sequera, i evidentment, doncs, a més estem en una època d'hivern on encara el terreny està més sec, i sí, això, aquest és un greu problema en aquest moment.
Tenien algun tipus d'alerta activada o alguna sospita, no sospita evident, però sí que això que li deia ara, alguna alerta activada per possibilitat de que hi pogués haver algun incendi a la zona?
No, alerta activada no, no, el que passa que és veritat que ha plogut poc i portem uns dies de temperatures anòmalament altes, no? Doncs això, doncs, tampoc ajuda a que en el moment en què hi hagi una petita guspira, doncs pugui agafar.
Doncs aquesta és l'última hora que tenim d'aquest incendi, com dèiem, que crema a la Vall d'Aran i que fins ara, doncs, hauria afectat aquestes 80 hectàrees a Canejan. Síndica d'Aran, Maria Vergés, moltíssimes gràcies per atendre'ns al 9C.
Gràcies a vosaltres, bona nit.
Que vagi bé, bona nit. I tenim també aquí el nostre meteoròleg, l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Ens deies abans, precisament, quan sí. Fèiem la previsió del temps, m'has destacat, i recordo, una de les temperatures més altes, has dit a Viella, gairebé 25 graus.
Quasi bé 25 graus, gairebé 25 graus, amb aquest vent del sud que fa disparar les temperatures al vessant nord del Pirineu i fa baixar la humitat. De fet, això eren dades del Servei Meteorològic de Catalunya, però ara està mirant també fa una estona dades de l'AEMET, de l'Agència Estatal de Meteorologia, i la temperatura més alta al dia són els 26,2 graus de Bossòst, que està molt a prop, és un poble molt a prop de Canejan, ja entrant cap a arribant ja a França. Per tant, són condicions de temperatures altes per l'època, amb aquest vent. Ha estat, de fet, bastantes hores la temperatura per sobre dels 25 graus en aquesta zona de l'extrem nord de la Vall d'Aran, tocant, com dèiem, ja a la frontera amb França, i amb el vent que ha arribat a 60-70 km per hora. Això a baix, a Bossòst, a la vall. Canejan està una mica més alt, ja al vessant de la muntanya, i, de fet, l'incendi, pel que veiem, està encara una mica més amunt, seguint la vall de la riu Toran, doncs el vessant ja que a l'altre cantó ja quedaria, com dèiem, a França. Per tant, allà el vent pot ser una mica més intens, un vent que s'ha de mantenir aquesta nit i també bona part de demà, tot i així les temperatures baixen. Dèiem que està tot el territori molt sec. Sí que és cert que justament a la Vall d'Aran, dies enrere, la setmana passada hi va haver 3-4 dies, 3 dies si més no, doncs que va anar plovent, però tot i així, doncs, evidentment, el territori està molt sec, però com a mínim és una de les zones on darrerament hi ha plogut una mica, aquesta zona de clima atlàntic del vessant nord del Pirineu.
Ara i mateix, pluges, Abel, se n'esperen en aquesta
mira,
zona?
Mira, és justament on dèiem que demà a la tarda, més sí. que tarda, cap al vespre final del dia, cap a la Vall d'Aran, sobretot, hi poden arribar algunes precipitacions. Esperem que no haguem d'esperar 24 hores i que aquest incendi ja pugui estar, si més no, estabilitzat o controlat. Ara mateix, tot i ser l'hora que és, com que es manté aquest vent del sud, doncs la temperatura a Bossòst encara era d'uns 16 graus. Per tant, la temperatura encara és alta en aquella zona. No s'espera una nit especialment freda, no s'esperen precipitacions, i el vent del sud que ha de continuar, haurem d'anar seguint atentament què fa aquest foc, perquè sí que si salta l'altre vessant ja seria territori francès.
Mm-hmm. Doncs seguirem de prop aquesta previsió meteorològica, que evidentment també pot afectar de plena aquest incendi que està cremant a la Vall d'Aran des de fa una estona. Gràcies, Abel.
Fins ara.
I és que aquesta setmana, déu-n'hi-do, falten 4 minuts per acabar, però molt breument. Li pregunto també a l'Anna, que és a qui li queda potser en aquest cas més a prop de casa. Una setmana, estem a 16 de març, i em sembla, si no m'equivoco, si no em descompto, que és el tercer incendi que hi ha aquesta setmana així una mica significatiu. Ja s'havia fet aquest avís, però...
Aquella fantàstica frase de que els incendis de l'estiu
s'apaguen a l'hivern,
és que ja no, el canvi climàtic no serveix, fins i tot ens l'acaba de destrossar. És a dir, s'han d'apagar sempre perquè demostra que, és a dir, o fem realment, és a dir, polítiques per tenir uns boscos nets, per intentar que no, que puguin entrar als boscos a pasturar, etc. I, per tant, mantinguem un sotabosc ben net, o, evidentment, això seran focs incontrolables al mes de març, al mes de gener, més enllà dels mesos d'estiu, que justament perquè determinades activitats agrícoles ho poden ficar encara en més perill, doncs es puguin descontrolar. No?
Anna.
Sí, és ben bé així. Pensem que avui, abans ho destacaven, no, que una de les temperatures més altes de Catalunya ha sigut precisament a la Vall d'Aran, perquè aquest vent del sud, que allà se li diu vent d'Espanya, perquè els ve de, efectivament del sud, doncs aquest vent d'Espanya bufa molt calent i clar, això sumat amb aquesta sequera que hi ha, perquè fins i tot a la Vall d'Aran, tot i que no és, és un clima diferent, etc., han tingut més humitat, ha nevat, però molt poquet, doncs està tot molt sec, i és el que ara deia la síndica molt bé, no? Qualsevol petit incident, el que seria un incident en un altre moment, s'acaba disparant, i en poques hores estem parlant de 80 hectàrees en un lloc de molt difícil accés, i per tant, doncs, previsió de que com a mínim fins demà que puguin tornar a enlairar-se els mitjans aeris, sí, doncs continuï cremant.
Realment, situació bastant preocupant, no? Que el mes de març, no sé vosaltres, però a mi em genera una certa angoixa que el mes de març ja estiguem parlant d'incendis.
Bueno, el problema és que si fa temperatura d'estiu, doncs tenim incendis com a l'estiu. Això és així de clar, no?
I no estem preparats per un canvi de paradigma d'aquestes dimensions, perquè que van succeint-se els incendis, els calendaris els tenim completament canviats i les polítiques públiques van lentes.
I deia la Magda, no? Abans, aquesta frase mítica dels incendis s'apaguen a l'hivern, doncs bé, potser ens haurem de començar a replantejar si s'apaguen a l'hivern o és que s'han d'apagar tot l'any, perquè estem en aquesta situació durant molts més mesos. Fem una pausa i de seguida arribarem al butlletí de les 10 de la nit.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Sabem que sentir algú a prop és molt important. Per això, a CaixaBank volem estar al teu costat protegint el més important i mantenint el preu de les assegurances i l'alarma de Securitas Direct sense pujades durant 3 anys.
Informa't a la teva oficina o a caixabank.cat. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Per les assegurances MyBox.
3, 2, 1, top, 20!
A punt per a un nou repte? Si t'apassiona l'audiovisual, a l'Escola ITES en som especialistes.
Vine a visitar-nos i descobreix els cicles formatius d'imatge i so a les nostres jornades de portes obertes. Dissabte 25 de març al matí i el divendres 21 d'abril a la tarda. Inscriu-t'hi a ites.es.
Coneixeràs el nostre equip docent, les instal·lacions i podràs participar en tallers.
ITES, a Bailem 36.
RAC1 presenta
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada al Segrià.
El dilluns 20 de març a les 7, Islàndia, amb Albert Om, en directe des dels camps fruiters florits d'Aitona. Estrenarem la primavera des d'un dels escenaris més bonics
i dolços
de Catalunya.
Farem ràdio envoltats d'arbres en flor, una experiència única de sensacions, olors i gustos.
El dia que comença la primavera, Islàndia, a la terra de la fruita més dolça del món.
I el paradís d'Instagram.
Dilluns 20 de març a les 7, Islàndia, amb Albert Om des d'Aitona, amb el suport d'Aitona Tona Gourmet, l'Ajuntament d'Aitona, el Consell Comarcal del Segrià i Ara Lleida, Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. RAC 1. Tots som 1. A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Acomiadem la tertúlia d'avui. Ja han sonat els senyals horaris de les 10 de la nit i a aquesta hora, com sempre, actualitzem la informació. Tormos, bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat d'aquesta hora?
Doncs que estem pendents d'un incendi que crema la Vall d'Aran. Fins ara ha afectat 80 hectàrees a Canejan, molt a prop de la frontera amb França, i sobretot una zona forestal. Ha cremat, això sí, dues cases rurals deshabitades. Els bombers treballen per apagar les flames en una zona que és de molt difícil l'accés i ara ja de nit els helicòpters ja no poden sobrevolar. L'incendi és a uns 600 metres de distància del nucli habitat i fins ara no s'ha hagut de desallotjar veïns. La síndica d'Aran, Maria Vergés, confirmava al 9C que les previsions són bones.
El poble està una mica allunyat de la zona d'incendi, el perímetre està molt ben tractat, és veure com evoluciona a la nit perquè demà doncs l'helicòpter pugui tornar a actuar i esperem que al llarg del dia de demà es pugui acotar.
Hi ha una desena de vehicles desplaçats a la zona entre bombers de la Generalitat i de la Vall d'Aran que continuaran treballant durant tota la nit.
D'altra banda, als Estats Units torna el nerviosisme per la possible fallida d'un altre banc.
Després de la caiguda del Silicon Valley Bank, ara totes les mirades estan posades en el First Republic, que és la 14a entitat del país en actius i que té problemes de liquiditat. Per frenar el cop, 11 grans bancs nord-americans s'han organitzat a correcuita per auxiliar-lo i fer-li un rescat privat sense diner públic. Segons els mitjans nord-americans, hi invertiran 28.000 milions d'euros. La crisi del Silicon Valley ha fet caure un 80% les seves accions. Aquesta acció, coordinada de la gran banca, respon al model de gestió de crisis financeres que reclama Joe Biden. Buscar solucions ràpides i evitar que caigui, que calgui el diner públic per rescatar entitats.
La mort de Fèlix Millet, que deixa a l'aire que el Palau de la Música recuperi part dels diners que el condemnat havia de tornar a la institució.
Tant Millet com Montull havien de tornar al Palau 24 milions d'euros i, segons l'últim recompte, no havien arribat ni a la meitat. Amb la seva mort, aquest deute encara queda una mica més a l'aire i l'haurien d'assumir els seus hereus. En una entrevista al 9C, l'autor del llibre El gran impostor, la trama secreta de l'espoli del Palau, Jordi Panyella, repassava així la figura de Millet.
La borratxera que genera el poder, més que sentir-se, saber-se, perquè ho experimentes, que ets un intocable. I que quan tu fas petar els dits, doncs la gent es mou i tots els partits li deien que sí quan ell els demanava que intercedissin a través dels pressupostos de l'Estat per tenir una cosa que es va batejar esmena al Palau. Era un intocable i els intocables es pensen capaços de tot.
A banda de Millet, tenia una condemna de 9 anys i 8 mesos de presó, n'ha complert menys de la meitat els últims mesos a l'Hospital Penitenciari de Terrassa i a la residència de Cardedeu, on havia ingressat amb el tercer grau.
I la Universitat de Barcelona, que alerta d'un brot de sarna a la Facultat de Matemàtiques.
La direcció d'aquesta facultat ja ha avisat els seus alumnes i també professors després que s'hagin detectat 6 casos de sarna entre estudiants. Es tracta d'una infecció parasitària de la pell molt contagiosa que provoca irritació, butllofes i picors.
Gràcies, Pep. Bona nit.
Bona nit.
Pel que fa als esports, Aleix París, què fareu avui, el tu diràs?
Hola, bona nit, Anna. Doncs mira, començarem a escalfar motors pel clàssic de diumenge, que n'hem parlat poc. I sí, és que n'hem parlat poc perquè estem distrets amb el cas Negreira.
S'ha d'escalfar motors, sí, perquè, clar...
És veritat que hi ha una informació d'última hora del cas Negreira i, per tant, ens tornarà a tocar parlar del cas Negreira. I és que Football Leagues ha publicat ara els pagaments anuals que feia el Barça al segon dels àrbitres. I hi ha algun any que no consta cap pagament. És a dir, allò del 2001 al 2018,
no és tan
segons
continu.
Futbol Lídics, ja no és tan continuat. Mm-hmm. De seguida ho explicarem al Tu diràs avui. Hem d'escoltar Javier Tebas, que ha estat a Foros de Vanguardia, en una xerrada molt interessant, sí, amb gent de la Vanguardia, de Mundo Deportivo i de RAC1. Entrevistarem Patrick Guijarro, jugadora del Barça femení, a pocs dies que torni la Champions femenina, i hem d'anunciar un programa especial que farem la setmana que ve del Tu diràs. L'anunciarem després, durant el programa.
Ah,
la setmana que ve marxem. Marxem de bolo.
Marxeu, eh?
Sí.
Us deixeu aquí sols a l'estudi.
Sí, algun dia. Després ho expliquem.
Gràcies, Aleix. Et sentim d'aquí a mitja hora. Que vagi bé.
Fins ara.
I el temps amb l'Abel Caral. L'Abel, bona nit de nou.
Bona nit.
Deies que demà baixen les temperatures. Què passarà aquest cap de setmana?
Doncs sí, demà baixen a l'interior del país. Una baixada de temperatures que es consolida el cap de setmana. Continuaran baixant i seran més normals per les dates. Avui aquests 25-26 graus que de sectors de la Vall d'Aran, 20, 22, 25 a d'altres sectors interiors de Catalunya. Cada setmana, la bona notícia és d'entrada que s'esperen precipitacions dissabte a última hora i la nit de dissabte diumenge al Pirineu, i després diumenge, durant la segona meitat del dia, sembla que podem regar força comarques de Barcelona i Girona, potser també al nord del Camp de Tarragona. Ho anirem veient, ho anirem seguint, però és una bona notícia que últim diumenge de primavera, dilluns ja entrem oficialment, doncs això, reguem, ja no que plogui, sinó que hem de fer servir el verb regar el país, que és el que necessitem. De moment, les properes hores, el que dèiem, el vent del sud, que s'ha de mantenir la Vall d'Aran, i també de cara a demà.
Gràcies, Abel, bona nit, que
bona
vagi
nit,
bé.
Bona que vagi bé.
En fi, doncs tanquem avui aquí ja la tertúlia que hem fet avui amb l'Anna Sáez, la Magda Gregori, el Josep Manel Silva, el Raimundo Viejo, i ja ho sabeu, dilluns arriba la primavera.
Això ha dit l'últim diumenge de primavera, no?
Ah,
és l'últim diumenge de l'hivern.
De l'hivern, que a més, però és que...
Que padre, que a més és, ja el meu, és el meu sant i el dia del pare.
Ah, mai, no. És que ens ha traït el subconscient d'aquesta caloreta que
exacte.
Fa. Vinga, gràcies, que vagi bé. Fins la setmana que ve. Fem publicitat i de seguida tornem parlant del passapalabra.
RAC 1.
Fa tants anys que es fan campanyes de reciclatge que tothom ja sap que les ampolles i els pots de vidre van al contenidor obert. Aquesta campanya és només per recordar que tan important com saber això és saber que cal dipositar-los dins del contenidor obert. Cuidar el nostre planeta comença per cuidar la nostra ciutat.
Cuidem Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
Vida. Risc. Cobert. És molt senzill assegurar-se amb Helvètia. Simple, clar, Helvètia.
Una mica més gran que Sicília i més petita que Suïssa, Taiwan és la perla de l'Indo-Pacífic. Una alteració del seu statu quo canviaria la face del món. Serà Taiwan la Ucraïna de demà? Vanguardia Dossier respon aquesta pregunta a la seva nova monografia. Ja a la venda a quioscos i llibreries. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió.
No sé si aquesta música m'està posant encara una mica
més
nerviosa, eh? Guillem Femerí, com estàs?
Molt bé, bona nerviós, com diguem. És que...
Paula Ergar,
bueno,
què
bueno.
tal? Nervis, també?
Sí.
A veure, si hi ha algú que va una mica despistat, estem parlant de que avui potser es produeix una de les notícies televisives sí. dels últims mesos, més destacades,
sí,
que sabrem segur. Qui s'emporta el pot, crec que el pot més gran que s'ha repartit sí. mai a la història, de Passapalabra.
Sí, per fi sabrem si Orestes o Rafa.
Rafa Orestes.
Sí. Són els guanyadors. Bueno, un d'ells és... I per fi s'acaba aquest enfrontament dels dos que porten molts, molts programes.
Són dos concursants com molt mítics,
sí,
ja, no?
Sí, i de fet les xarxes es divideixen, però totalment, entre un o altre. O sigui, si t'agrada un, odies a l'altre.
És de sempre.
És així,
Nutella, eh? Nocilla, Colacao, Rafa Orestes.
Sí. Necessitem ser sempre d'un equip o d'un altre, no?
Però és que, tenen com molts enfrontaments dins de les xarxes. Tu flipes, eh? El rosco de este l'han puesto más fácil, el rosco cada dia, cada dia el mateix.
I ho sabrem, de fet, d'aquí a molt poqueta estona, perquè avui la cadena, aprofitant doncs, que ja saben que és un contingut sucós, ja van anunciar fa uns dies que seria aquesta setmana, després van concretar que seria avui, i després avui han canviat l'ordre, perquè normalment a aquesta hora ja s'ha acabat passar per l'arbre. Ja ho hauríem de saber qui ha guanyat, no?
I però... prefereixen fer-ho al prime time, que és l'horari estel·lar. Però això és molt interessant, Anna, perquè fa uns mesos, quan per primer cop van anunciar que donarien el pot de passapalabra. En tal dia, la cadena no sabia si feia bé o malament en fer l'espoiler, no?
Ja. Yeah.
Perquè no sabia si perdria audiència sabent que la gent sabent que els donaria el bote o no, o la gent estaria més veient-lo. Uh-huh. Vale, doncs va fer rècord d'audiència.
Sí.
Llavors, a partir d'aquí, sempre s'anuncia quan és el bote.
Ah,
sí, hi ha coses que tenen lògica fer spoilers. De fet, ara, amb el món dels còmics, fa molts anys que ja agafen aquesta estratègia, el número 1 morirà Superman, no? Llavors, perquè és veritat que si no passa aquest efecte que porta molts programes,
i
hi ha un dia que dius, ja no el veuré perquè no sé quan guanyarà, però... Ja, la que el veus fallar una, ja canvies de canal perquè ja estàs cansat.
Clar.
I és veritat que fa falta aquest reclam perquè la gent ho miri.
Segur que demà fa audiència, o sigui, rècord total.
Clar.
Perquè és que Rafa Orestes, bueno...
Clar, però llavors demà què passarà? Demà participants completament nous o qui hagi guanyat? Qui se sap
però demà
una mica?
No hi ha per Passapalabra, eh?
Els divendres no hi ha, però dilluns... Sí, dilluns, el proper.
Dilluns, doncs...
Hi haurà nous.
Però Rafa, a lo millor...
No, en teoria...
Orestes, a lo millor repeteix...
Aquí es nota el teu preferit, t'acabes de delatar.
És que ara us anava a preguntar, a veure, preferits en teniu o no?
Sí, jo sí. Bueno, i a més tenim...
A veure, Paula, tu el Rafa,
ja t'ha quedat clar. Home.
Tu, Guillem?
Jo el meu preferit és el Rafa.
També?
Sí.
No, és que a mi l'Orestes, a veure, perquè a ell li agrada tant Rafa que dic, bueno, pues jo parlaré de l'Orestes. No, és que sí.
Quin lliu tenim, quin lliu
tenim. Sí. Bueno, jo us parlaré de l'Orestes,
a veure.
Vale. Orestes Barbero és, bueno, és el que porta més...
A veure, espera't, a veure si tenim la sintonia de Passapalabra per dir que afegirem una mica. Home!
Ens posem en la pell de Passapalabra. Orestes Barbero té 26 anys, és de Burgos...
Que
i...
jove.
Sí, és el jovenet. Mm-hmm. És el que li agrada a la teva mare, no?
Ah, exacte, sí. No, li agraden els dos, eh? El que passa és que té una mica el cor dividit perquè ell és fan de Passapalabra.
Sí.
Jo aquests dies l'està preguntant, però tu qui vols que guanyi? Diu,
no,
no ho sé, aquest és molt jovenet i potser necessita més els diners.
Clar.
L'altre també és molt llest. m'ha dit, el millor seria que es repartissin el pot.
Bueno, d'això parlarem també. Sí, vale.
D'acord.
Bueno, l'Orestes està graduat en filologia i ara està cursant filosofia. El seu objectiu és ser profe i bueno, té el rècord de programes en els que ha participat, perquè el tenia fins ara Pablo, que és el que va guanyar l'últim bote,
sí.
I ara Pablo va fer 260 i Orestes porta 360.
100 programes més.
Sí, és que, i porta diversos que per una paraula no ha guanyat.
Clar, això és més d'un any.
Clar, sí.
Perquè són 360 dies.
I s'ha anat, ha tornat.
Setmana, no?
Sí. I per això jo crec que hauria de guanyar Orestes, perquè s'ha quedat a un i no sé, jo crec que s'ho mereix. Orestes també és conegut...
Un s'ha quedat els dos moltíssimes
sí, però Orestes
vegades,
és vale? I bueno... Llavors, és famós pels seus acudits, que té un humor una mica especial que no suporta
el Guillem. Crec que no li fan massa gràcia aquests acudits, oi?
Tant la meva mare com jo el tenim creuat. és molt majo, és molt bon noi,
sí.
Se'l veu. Alguns acudits fan gràcia, perquè a mi els acudits tontos m'agraden, però és com el tercer programa ja que ho feia, és com, no, tio...
A veure, jo que no ho he vist mai, us he de reconèixer que sí que he enganxat algun dia, que he anat a casa els meus pares i és sagrat, perquè s'ha de mirar sí o sí, i vas a veure'ls després de 10 dies, potser que no ens hem vist, i segur que ho estan mirant, i sisplau no diguis res perquè estem mirant, a passar palabra, tenim algun exemple d'aquests acudits que...
Sí, escoltem.
A veure.
Hay una versión macarra a esta canción que en lugar de Conchita la canta con Tarzán.
Orestes, por favor.
Arturo, para, Arturo.
Ay, no,
Arturo, es que yo no tengo, es que yo no tengo.
Es que ya, si no me apetece ni ayudarlo, ya.
És el típic gracioset.
Exacte, sí. De la classe, que tothom es quedava callat. Perquè...
Sí, fa gràcia, de tant quan, però també tinc la sensació que això li fa créixer una miqueta l'ego i ja el tio va allà com...
Però és que s'ho mereix, segurament. Ai. Li feien bullying, de petit. O sigui, no sé jo, a mi fa molt, tendresa.
És molt suposat, però és
veritat. A veure, fins ara ens heu dit qui és l'Orestes, per si no hem vist mai. Què ens n'heu de dir del Rafa?
Rafa Castaño, han sigut rivals durant 197 programes en aquesta etapa d'Antena 3, perquè, a més, això és molt graciós o interessant. Ells dos, Orestes i Rafa, ja van ser rivals durant 41 programes a l'última etapa de Telecinco.
És veritat, és veritat.
I quan van anul·lar el programa pel tema de la sentència, que també ara podem explicar millor més endavant, aquesta parella de rivals es va trencar. Ja ha sigut ara Antena 3, amb bon ull, que va recuperar a Rafa com a rival l'Orestes quan l'Orestes ja portava diversos programes. Qui és Rafa? I per això, és que ja només amb l'avió ja em cau bé, perquè màster en comunicació i cultura. Té una llibreria a Sevilla, a més maquíssima, es diu Caòtica, si la busco a internet, d'aquestes llibreries que fa goig anar-hi,
sí.
I que a més, com dic, qualsevol persona que tingui una llibreria avui en dia és un heroi o una heroïna, ja només per això el Rafa. Ole. També col·labora amb emissores de ràdio fent programes de cinema, per tant aquí ja a mi em tira... ni que sigui el companyerisme.
Clar, sí.
És molt fan de les sèries i la seva preferida és The Wire.
Buah,
aquí ja, òbviament, serien col·legues. I a més és molt futbolero. És el Betis, que no em cau malament el Betis, i és molt enganxat, un friki del videojoc Pro Evolution Soccer, que és el millor simulador de futbol de la història, i els que juguin al FIFA...
Tu no t'estàs basant
pringats.
En res del concurs.
No, però és que a més, clar, estem parlant de 197 programes, realment hi ha vegades que el tio ho borda. Ja va estar també a Saber i Ganar, va ser un dels concursants.
Home,
de Saber i Ganar.
Un altre clàssic.
I tant, per això, vull dir, el tio ho té tot perquè ha participat als meus concursos preferits i a sobre cau bé. Mira, i a més, és un tio aplicat, com explicava en aquesta entrevista, de com es preparava per participar en aquests concursos.
¿Cuántas horas estudiáis?
Depende del día. Yo, en la primera fase del programa en la que yo tenía que entrar y Orestes ya llevaba bastante rodaje, le eché bastantes horas entre ver roscos antiguos, estudiar, yo echaba como unas oposiciones, 12, 14 horas al día.
Flipo.
Pero también
sí, claro.
Hay que entender que la cabeza tiene su ritmo. Y si un día no...
Te he oído mal, ¿has dicho 12 o 14 horas?
Sí, y sin fines de semana, evidentemente.
Mare meva!
Sí, clar, aquí ja entra...
Això s'ha de tenir molt clar que tens aquest objectiu.
Correcte.
I que guanyaràs molts diners, perquè són moltes hores invertides.
Sí, realment, com qui fa una suposició, són gent que molts cops està un o dos anys només a dedicar-se a estudiar, 10-12 hores al dia,
és molt arriscat, també.
Ja. Yeah.
Perquè pot ser que ho perdis, sí, no? I que hagis fet aquesta inversió i
aviam,
no...
Si ets bo, en aquest cas, ell, per exemple, ja ha acumulat 60.000 euros en les diverses etapes de passapalabra que ha fet. Que pensem que hi ha un bote, però, òbviament, ells cada dia que guanya...
Exacte,
van sumant
guanyant.
Calés.
Val.
No?
L'Orestes té com 100, més de 100.000 euros,
sí,
ja, eh?
Per això, o sigui, que vull dir, si t'ho prens així, és veritat que són un pocs els escollits que poden,
sí,
mentre comentes,
veritat.
Viure,
sí.
O dedicar-se a un altre això, però després ho anem veient que molts d'ells també van fent torners, no? I sí, com us dic, ell va fer, el Rafa va fer 100 programes a Saber i Ganar, però per exemple hi ha un concurs que a mi m'agrada molt, que és el Cazador, a Televisió Espanyola,
sí,
que precisament la seva mecànica és, els concursants lluiten contra uns experts, que són 4 o 5 que estan portant, que són mítics d'altres programes, que gairebé tots surten de Saber i Ganar, de Passapalabra, i per tant, si tu arribes a un nivell alt, no?, com aspiren Orestes i Rafa, ja estàs a l'Olimp dels concursos i segurament podries estar temps dedicant-te a això.
És que hi ha gent que es dedica només als concursos de la tele, eh?
És com una feina, no?
Sí, 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 guanyen diners.
És veritat que sí que... Jo, perquè a casa meva, a casa dels meus pares, es veuen molt aquests programes de preguntes, sí que he anat veient, no?, que uns del Saber i Ganar llavors fan un equip i van a la bum, aleshores els altres surten a passar palabra, perquè allà tenen, bueno, tenen tot l'esquema fet, i la meva mare sempre que vaig a casa m'explica, mira, aquests són molt bons, aquest va guanyar no sé què, aquest va...
Bueno, i el Santiago Segura va començar així per fer la primera pel·lícula. Va anar a diversos concursos de la tele.
No tenies que és peor. Va estar el dia d'inés. Aquella època apareixia. Quan anàvem amb la samarreta dels seus
comatges. Si busqueu per YouTube, el trobeu, jovenet, fent concursos per fer després la seva primera pel·lícula.
Abans posàvem...
Que va ser Torrente, clar. 25 anys a Torrente. Sí, sí.
Deia, abans posàvem sobre la taula la possibilitat aquesta de que reparteixin el premi. A veure, quines possibilitats hi ha sobre això? O ells han donat alguna pista de que això pugui ser així?
Sí, exactament. Tu, com estaves dient ara mateix, Anna, és que deies, és molt arriscat posar tots els sous, no?, en una mateixa cesta i si no guanyes... Llavors, molta gent diu, home, després de tants programes junts, després de, no sé, fer una amistat, no?, els dos...
Tenen molt bon rotllo, això és seriós.
Clar, sí, es veu quan... És una pregunta que us volia fer i que no us volia... Tenen bona relació.
Sí, sí, sí. I hauran parlat de repartir-se el premi, no?, perquè al final són...
A mi que m'agrada quan acaba el programa sempre es veu... allò, quan entra la música es veu els dos ja parlant de com, jo he fallat aquí, tu has fallat aquí, tenia l'altra paraula... Vull dir que es veu una complicitat evident.
Clar, llavors al final dius, no? Són, no sé si ho hem dit, però són més de 2.200.000 euros. Llavors, home, ara aquesta xifra, què més dona, no? Per tu un milió i pico i per mi un altre, o sigui, al final...
Ojo. Bueno, sí, una part se la queda Hisenda,
aquí,
no?
Clar, que també. 2.200, no has dit?
Sí, més
2.200.000.
Ai, perdona, 2 milions, has de calcular que el 50% es pot anar fàcilment a Hisenda. Ja estem 1.100.000.
Ja, però si no és res, eh?
50-50, 50... Com reparteixes?
Tu no ho repartiries amb mi, no? Estàs dient.
jo el que dic és que després, si vas restant, al final, tot aquest patiment de dies i dies, que tu has pencat una competició...
O sigui que no.
Clar,
no,
però mira, potser després pots fer equip, podríem fer equip, no, Rafa i Orestes, per anar a un altre programa, que en canvi, si un es queda tots els diners, doncs potser no et ve tant de gust ja fer equip, no, amb ell?
Ostres, però clar, i a més...
No, el joc és el joc, al final.
El joc és el joc, i al final també... tampoc pots mesclar les coses de diners i amistat, eh? Encara seria pitjor repartir.
Sí, home, no, clar, justament... molt pitjor. Ah, si guanyo jo ja m'ho expliques si és pitjor o no. Bueno, a l'Hormiguero li van preguntar, heu parlat de repartir el premi? I el Rafa va respondre, ¿esto es tan directo? Y cuando van di que sí, que es directo, dice, bueno, una cosa es lo que se te pasa por la cabeza y otra lo que se trata abiertamente, es muy diferente. Llavors, jo crec que amb això...
Ja, és una resposta una mica ambigua,
sí,
no?
Sí, davant vostre no ho direm, però jo crec que sí, no? Jo crec que seria una forma intel·ligent,
eh? Has d'implicar ja un notari, un contracte, perquè això també et pots desdir, vull dir... Jo ho veig molt desvirtuada, la competició.
Serà una de les coses que sabrem d'aquí a poca estona, a veure
què
passa.
I que a més és el que dèiem, vull dir, també de cada dia ells van guanyant, si guanyen el Rosco, diguéssim, no... completar-lo, però el guanyador de cada dia...
Però no és un milió
d'euros.
Bueno,
però va sumant a poc a poc i dir, al final també tu s'ha arribat a una final. És com això, arribar a una final de futbol i que els dos equips de la final reparteixin el premi. No.
Ja, per això, no ho diuen obertament, però a lo millor sí que... No sé,
mireu que jo no ho miro i ja m'esteu generant un neguit per saber què passarà, si us ho repartiran o no.
La reacció de l'altre, del que perdi, sabrem si ho reparteixen o no, no? Si es posa molt content o no.
Potser sí.
Serà com, si reacciona com Angela Bassett als Oscars, quan va perdre el millor actriu, si el que perd està enfadat, vale.
Clar,
però si està content...
Perquè això sabem quan s'ha enregistrat, clar, això ja fa dies que s'ha gravat aquest programa, no?
Ha de ser com a mínim una setmana, perquè si ho van anunciar la setmana passada...
O sigui, van
com a mínim una setmana.
Creieu que van amb poc marge?
Sí, jo crec que sí. Però bastant, o sigui, la setmana està bastant bé. De fet, t'anava a explicar curiositats de Passapalabra, que és el programa més vist de la televisió. Té algú que no sé què és, però que és líder d'audiència sempre i que gràcies a on estigui posat, o sigui,
fa que una cadena
fa que els informatius de després siguin els més vistos. O sigui, fins que estava a Telecinco era Piqueras el més vist i ara és els informatius d'Antena 3. Per això és com un tresor que té la cadena.
És el diamant que tothom vol, no? I d'aquí que hi hagi hagut aquest conflicte judicial també entre les dues cadenes.
Clar. Bueno, Telecinco va perdre la passapalabra per això, per un conflicte que...
Ja ho havia agafat d'Antena 3, sí. Va començar Antena 3.
Però Antena 3 ho va deixar perquè perdia audiència. Van a Telecinco, no van voler pagar els drets del Rosco o alguna cosa així, era, i se'n van a Antena 3 perquè van perdre el judici. I, bueno, recordeu-nos que els presentadors han estat Silvia Jato,
sí.
Constantino Romero...
Un mite.
Jaime Cantizano, sí, Cristian Gálvez i Roberto Leal, que al Guillem no li agrada molt.
No,
no, ho fa bé. És veritat que és tan perfecte, ho fa tot tan bé que ja li comença a agafar
Però quan va començar a passar palabra? És a dir...
L'any 2000.
2000, eh?
Ah, clar, és que portem 23 anys.
Ininterrompudament.
Líder d'audiència.
Mare
sí, meva. Sí, es va interrompre de quan van a Antena 3 a Telecinco.
Sí,
un
però
any,
vaja,
o... res.
Que penseu que, per exemple, als Estats Units, com a referent de tele, en aquest cas, hi ha programes que porten 50 anys d'emissió només de concursos, eh?
Sí.
I, per tant... No és tan absurd pensar-ho, de fet ho veiem amb Sabadell Ganar, també.
Sí.
Com que hi ha formats que agraden i, a més, aquesta familiaritat sempre és benvinguda en la televisió.
És una passada. I també, com a curiositat, s'enregistren 3 programes en un matí. O sigui, nosaltres pensem que és per la tarda quan ho veiem, però ells estan... És un matí el que estan enregistrant. I això.
Jo sempre pateixo pels famosos que van. O sigui, jo penso, si fos un dels concursants...
Que més... queda allà un ridícul, no?, una
clar,
mica.
Jo soc molt competitiu amb això dels concursos, i a més, molt fer trivials i aquestes coses, i a vegades tinc com el somni d'anar a un d'aquests concursos.
Ai, no t'ho has plantejat mai?
Molta gent m'ho diu, però...
Seriosament, eh?
Ai, ojalà.
Estaria divertit. És que no vull estudiar 12 hores al dia.
Ja, això sí.
Però imagino, en plan, estàs i et toca un famós que veus que fa
rosquedors per tres. Aquesta setmana ha passat amb la Bàrbara Rey,
sí, és que quan vaig veure Bàrbara Rey vaig pensar, oh...
És que la pobra no acertava
res.
Ja, clar.
I això molt nerviós, i
també li dona més avantatge a l'altre, també, no? Perquè sí, qui no té a Bàrbara Rey el seu equip...
Sí.
Abans fèiem una mica de repàs d'aquests concursants que van fent com ruta pels programes on concursos, on es reparteixen premis. Crec que en voleu destacar alguns, no?
Bueno, volíem destacar alguns premis milionaris, però ara que dius això, també et volia parlar una miqueta d'aquest inframont dels concursants. Que això del món dels trivials, bars i tal, jo he estat a alguna lliga d'aquestes de trivials, i competien contra un grup que eren tots concursants de programes, liderats per un, que no recordo el nom, que és un que va guanyar molt a Sabadell Ganar, i era com el líder del grup. A més, anava amb una supèrbia allà, entrava pensant-se que ja guanyaria tot. Un cop li van guanyar dues partides, un cop.
Toma.
Però es jugaven diners en aquestes partides?
Molt poc. Quan guanyàvem 60 euros, que després anava
a les copes i tal.
La
dignitat.
No? Però era diversió. Però es va dir que van anar aquests com a fer... Nosaltres érem els seus sparrings. Es diuen allà amb la plebe a robar-nos l'oportunitat de guanyar.
Tu ets competitiu, ja ho veig, Guillem.
Tu imagina't fer una lligueta de futbol i que et vingui allà un futbolista.
Ah, clar.
Home, que sapigueu que hi ha aquest inframundo també.
Queda dit, ja ens hi portaràs un dia, Guillem. Premis milionaris que s'hagin repartit.
Doncs, per exemple, el 2001, us recordeu el Quin creix el milionario, que a més després en parlem perquè també la ficció ha tingut ressò, ha tingut diferents encarnacions, no? Però sí que el tema era el milió d'euros, no? El concepte del milió d'euros.
Sí,
i el primer cop que el va repartir va ser el 2001, perdoneu, fent història, no? En aquest sentit, també, boom, d'Antena 3 és dels que més ha repartit com a gran premi, aquests 6.120.000 euros. Que
eren els Lobos,
eren els Lobos
que venien de Saber i Ganar, alguns.
Venien de Saber i Ganar, alguns, va haver aquí que es va morir, també.
Sí.
Ara torna...
El Erundino està ara el cazador,
sí,
no?
Sí, exacte, Erundino. I recordeu que el boom va desaparèixer per posar allò que són soles, no? A veure, són soles, Antena 3.
Ah, sí,
i que ara tornarà els caps de setmana.
Sí.
I per destacar Saber i Ganar, que és cert que és el gran programa dels concursants. Vull dir, la gent que vol concursar a programes vol anar a Saber i Ganar, però són una miqueta telepública, la 2, són més ratetes, els premis són més baixos, les quantitats van sumant, però bé, en la tonteria, el 2017 una concursant va guanyar premi de 2 milions d'euros, que realment... Però clar, aquí el tema
és
acumular molt, i a més la clau de Saber i Ganar és allò, aspirar a ser els magníficos, els que van apareixent, que també és una de les coses que hem vist en passapalabra, no? Com realment ens agrada aquesta serialització també.
Que els hagin... Magníficos eren els que havien superat 100 programes, no?
I això demostra que també ens agrada tenir això, aquests personatges que sí. anem veient repetitivament, que van apareixent,
és que,
no?
És que al final... Relat. Al final, per exemple, això que ha passat amb l'Orestes i el Rafa són això, estem veient aquest enfrontament com una sèrie de televisió, sí, no? Yeah. Perquè són personatges i els seguim.
Doncs bé, sí que volíem anar, per acabar, portar això també cap al món del cinema, les sèries, cap a la ficció. És molt evident, no?, el referent d'Slumdog Millionaire, aquella pel·lícula que va guanyar l'Òscar i que tot passava en el plató de Quin creixer milionari, versió de l'Índia. Doncs volia portar dues pel·lícules, una pel·lícula i una sèrie, en aquest cas, per ser una miqueta més macabres i començar a pensar malament de si hi ha amanyos i trampetes. Una que es muy mítica, que a mí me encanta, del 1994, Robert Redford, Quiz Show.
Podríamos hacerle preguntas que usted ya supiera. Por ejemplo, las preguntas que usted ya ha contestado bien en la prueba de esta mañana.
No le entiendo.
Pensaba en voz alta.
Creía que las preguntas se guardaban en un banco.
En cierto modo, así es.
Usted quiere ganar, ¿no?
Sí, pero preferiría vencerle honestamente.
¿Qué es deshonesto?
Cuando Gregory Peck cae en paracaídas en terreno enemigo, ¿cree que realmente es él?
El libro que escribió Eisenhower se lo escribió otro y dio igual.
No le daremos las respuestas, pero si ya las sabe, ¿para qué arriesgarse?
Sí, no es como si Al o yo concursáramos fingiendo ser un par de intelectuales. Usted se ha invertido años de estudio.
Aquí es... veu tota aquesta muntatge, no?
És un cas real, és un cas real que Robert Redford adapta en aquesta versió de ficció del programa 21 dels anys 50, de la que era NBC, on realment va haver un moment que tenia un concursant que guanyava molt, John Turturro, és qui interpreta, que més connotat aquí, que era un jueu, no el veien com l'americà perfecte.
Clar.
I va aparèixer Charles Van Doren, en aquest cas Ralph Fiennes, que van veure que aquest seria el concursant ideal
per
ser el gran guanyador de 21. Llavors, tot i que ell sabia molt, van començar a donar-li les respostes i a crear això. I la pel·lícula pateixes molt també per personatge de John Turturro i de l'advocat que intenta desbancar tot això, i vas veient tots els entramats a la cadena, els patrocinadors. Hi ha una escena brutal que un dels patrocinadors, que a més era...
No fem spoilers grans,
És Martin Scorsese fent el paper de patrocinador amenaçant, i realment et dones compte de com funciona o com podria haver arribat a funcionar la televisió comercial
d'aquella època. A passa palabra, si vols tu guanyar un o l'altre, perquè un rosco no són iguals. I llavors, un rosco sempre pot ser més fàcil que l'altre.
Sempre, i des del punt de vista, per exemple, dels guionistes d'aquests concursos, pots no amanyar, però sí cuinar o propiciar. Vull dir, ho hem vist a la Silla Azul,
sí, però vol dir que ara no hi hauria molt de tema també jurídic i...
No, segur, però em refereixo, per exemple, a això, a la Silla Azul de Passapalabra, pots fer concursants fluixos que siguin els...
Això sí.
I que l'Orestes i el Rafa, per exemple, els guanyin fàcilment. I això...
Per mantenir aquest duel de Rafa i Orestes, no?
Clar, cuinar una 100%, miqueta.
100%, sí.
Bé, l'altra recomanació que us volia fer a Movistar Plus, Quiz, El escándalo de Quien quiere ser millonario, 3 capítulos, també d'un cas real, del 50x15.
Hola y bienvenidos a una nueva edición de Quien quiere ser millonario. ¡Voy a participar!
¿Quién quiere ser millonario?
¿Quién quiere ser millonario?
19 millones, eso es un tercio de la población.
¿Listo para jugar?
És molt interessant, 3 capítols, amb el Matthew McFadden de Succession i el Michael Sheen com a presentador d'aquest 50x15, que és real a Gran Bretanya d'un concursant que el van pillar tenint un infiltrat al públic i que hi havia aquí un trucatge, no?, entre ells. I està molt bé la sèrie com ho va desgranant, i també una cosa que a vegades que ho segueix molt des del punt de vista de la comunitat de friquis, de concursants que es dediquen a anar a aquests trivials, i que la seva aspiració és anar al 50x15, al Quin quiere ser millonario, en aquest cas de Gran Bretanya, i bé, com aquest personatge es va colar aquí, i és molt recomanable l'escàndalo de Quin quiere ser millonario a Movistar Plus.
En fi, tot això és ficció, però el que serà real és avui, a partir de 3:15, per tant, d'aquí a un quart d'hora
no ja
que començarà aquesta final, i sabrem si Orestes o Rafa guanya, doncs...